COPE Catalunya i Andorra.
El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto, espero que estigueu tots bé, que hagueu passat una molt bona setmana. Imagino que encara alguns us esteu situant entre aquest temps que últimament està una mica boig, que si fa calor, que si plou, que si no sabem què posar-nos al sortir de casa. I avui volem parlar d'això, de situar-nos, no pel que fa al temps, sinó també el que ens està passant a molts, situar-nos econòmicament després de l'estiu. Setembre és un mes que es pateix, perquè es pateix en qüestions de voler començar a estalviar per l'any que ve, alhora haver de situar-se pel que fa a les despeses d'aquest mes i recuperar les dels mesos anteriors, i no ens queda una altra, doncs, que a poc, com deia, situar-nos i recuperar-nos. D'això precisament en parlarem ara. Cuando comienza el mes de septiembre, la mayoría dejamos las vacaciones atrás y empezamos a pensar en las del próximo año. Un buen momento para poner en marcha algún reto de ahorro que nos permita llegar en verano del 2026 con un rinconcito pensado para los viajes. Ahora es el mejor momento y la Asociación de Usuarios Asufin recoge los más populares. Hablamos con Antonio Gallardo, que es experto económico de Asufin. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Hablamos de estos ahorros, ¿no?, que ahora podemos empezar a hacer para que tengan su efecto en las próximas vacaciones. Y, por ejemplo, hablamos del desafío de las 52 semanas, ¿no? ¿Esto en qué consiste? ¿Es el más común, el más conocido?
Bueno, es uno de los más conocidos y al final casi todos suelen tener una vertiente con sus variantes, que es partir de hacer obligatorio el ahorro. A partir de ahí, pues tenemos diferentes métodos para ir haciéndolo, ¿no? Entonces, si lo hacemos obligatorio como si fuera un gasto, pues al final nos encontramos que no dejamos el sobrante, porque si no hay sobrante no dejamos ahorro, sino que siempre tenemos una partida dedicada. Entonces, las 52 semanas es conocido porque al final es un sistema que es paulatino, en el cual tú vas ahorrando desde la semana primera y luego lo que vas haciendo es incrementando ese ahorro semana por semana. Lo que hace es que, llegado el momento en el cual tú necesitas ese dinero, es cuando se han hecho las aportaciones mayores. Entonces, va costando menos, en el sentido en el cual empiezas con un esfuerzo pequeño y al irse incrementándose, bueno, pues es un método que facilita. Sí que es cierto que muchas veces pues nos encontramos, luego es bastante excesivo, ¿no?, al final lo que tenemos que aportar, ¿no?, y que muchas veces lo que hacemos es que tendemos a otros métodos más fijos en el tiempo, en el cual, bueno, pues no vaya repartiendo ese gasto tan de forma creciente, sino más de forma proporcional.
Sí que es verdad que este mes de septiembre cuesta ahorrar, ¿no? Después de todos los gastos de vacaciones, de seguramente haberte pasado un poco más de lo que tenías previsto, ¿no? Pero ¿es un buen mes para empezar a hacerlo?
Es un buen mes para empezar en métodos que sean flexibles o, como el que has comentado, de empezar poco a poco, porque es un mes muy complicado. Es decir, venimos de estar en muchas economías exhaustas, incluso medios de pago como las tarjetas de crédito, porque hemos gastado mucho en verano y de repente nos encontramos la vuelta al colegio. Uh-huh. Y si lo hacemos de golpe, tenemos gastos importantes, uniformes, materiales, libros, y luego tenemos gastos que no hemos tenido en el verano y que vuelven, ¿no? Pensemos extraescolares, que son muy comunes en idiomas, por ejemplo, ¿no? Entonces es un mes complicado en el cual, bueno, es importante empezar para tener esa conciencia, porque estamos frescos de este desembolso tan grande, pero ser flexibles, es decir, insisto, mi recomendación es que hagamos el ahorro una partida fija, pero nos pongamos un mínimo, y luego si ese mínimo podemos incrementarlo, pues mejor. Y lo mismo, septiembre es un mes más complicado, aunque ojo, finales de octubre, noviembre vuelven
otra vez
compras con el Black Friday,
sí. y las navidades a la vista, ¿no? De cara a finales de noviembre, principios de diciembre también. Eso, o sea, es. Al final nunca encontramos el momento para poder hacerlo, ¿no? ¿Cómo es necesario ahorrar para las vacaciones para que no te venga después de golpe ese gasto tan grande?
Mi mejor consejo es que todos los gastos que son fijos, aunque no sepamos la cantidad exacta, pero sabemos que vamos a incurrir en ellos o queremos hacerlo, pensemos eso. Vacaciones de verano, Semana Santa, vuelta al colegio, Navidad, lo consideremos eso un gasto que vayamos haciendo proporciones poco a poco, ¿no? Uh-huh. El objetivo, el mejor de los objetivos es que tengamos absolutamente todo ahorrado y con ello pues no tengamos que hacer frente a financiación. Pero si ya conseguimos, por ejemplo, recortar lo que tiramos de préstamos o lo que tenemos de tarjetas de crédito, ya es un punto positivo. Pero debemos eso, considerar que es un gasto que al final es puntual, se hace en un momento del año, pero que tenemos que dividirlo en trocitos a lo largo de todo el año.
Exacto. Aplicáis también otro método, ¿no? Recomendáis, por ejemplo, el método del redondeo, ¿no? ¿En qué consiste y también en qué se diferencia del otro que hablábamos de las 52 semanas?
Bueno, en este es que las cantidades pequeñitas de las compras que hagamos las vayamos ahorrando, ¿no? No es un método en el cual se suelen conseguir grandes cantidades, pero sí un pequeño dinerito para que luego hacerlo menor. Es decir, si nosotros de repente compramos algo que nos cueste 98,90, pues consideramos que hemos gastado 100 y dejamos el euro coma 10 en una hucha, ya sea en verdad en casa o más comunes virtuales, porque les ofrecen los bancos cada vez más que permiten incluso pues eso de crear huchas por proyectos en las cuales ir depositando cantidades, poder hacerlo. Existen bancos incluso que te lo hacen de forma automática, y si tú lo dices en las tarjetas, pues cada vez que se hace una compra hay una parte que va directamente al ahorro. Lo que también es importante en este método o en cualquier otro es que ese dinero lo diferenciemos de cuenta. No lo dejemos en la misma, ¿no? Sino tengamos en una cuenta que sepamos, en verdad, que es una cuenta para ahorro. Y al ser una cuenta para ahorro, bueno, pues lo que vamos a hacer es... nos da menos tentación de coger lo mismo, pero también nos da una cierta seguridad viendo cómo pues ese ahorro crece y que tenemos ese colchón para tanto para gastos que sepamos o incluso para imprevistos que pueden llegar en cualquier momento.
Al final este método lo que hace es dar protagonismo a la chatarra que normalmente pasamos por alto, ¿no? Y a la que no prestamos mucha atención, ¿no? Sí que es verdad que acaba siendo un valor importante, ¿no? Que aunque es menos que el de las 52 semanas, al final del año te puede dar una alegría, ¿no? Por ejemplo, comprar un billete de avión, ¿no? O al final acumular cantidades importantes, ¿no?
Sí, además es que esa chatarra es cada vez más virtual, porque cada vez sí. Que compramos más con tarjeta, ¿no? Entonces, si antes pues, muchas personas tienen la buena costumbre de, bueno, coger, vaciar su monedero echando en una hucha física las monedas, pues ahora lo bueno es hacerlo en los gastos que hacemos a golpe de tarjeta o incluso pagándolos con el móvil, que son cada vez más habituales, ¿no? Entonces, bueno, lo que comentas, no es que te vaya a cubrir el 100% de gastos tan importantes como son las vacaciones, pero sí te cubre una parte y hace que luego sea mucho más llevadero tanto hacer frente a ese gasto como la vuelta luego a la realidad.
Y después hay un último reto que es más complicado, ¿no? de conseguir, sobre todo por quien vive en ciudades grandes, ¿no? Como Barcelona, por ejemplo, o Madrid, ¿no? Se trata de perseguir tres objetivos, ¿no? Es la regla del 30-50-20 y se divide, por ejemplo, en vivienda, en gastos fijos y variables y el último, ¿no? En conseguir ahorrar un 20% de los ingresos familiares cada mes para poder hacer frente a imprevistos y hacer una hucha con estos gastos fijos y variables, ¿no? Funciona de este modo, ¿no?
Sí, a veces la dificultad está, como dices, en las ciudades grandes, porque partidas como la vivienda pueden multiplicar mucho ese porcentaje, ¿no? Entonces, pero se puede actuar de la misma forma adecuando esos porcentajes, ¿no? Y insisten incluso en métodos más desglosados, en los cuales consideran que parte de lo que tú inviertes puede ser también gastos que dedicas a los estudios, ¿no? Porque no dejan de ser una fuente para conseguir luego más ingresos en el futuro, ¿no? Entonces, lo importante es poder ajustarnos esos porcentajes a las necesidades que tengamos, ¿no? Pero ese, lo bueno de este método y de otros que son similares es eso. A diferencia del de las 52 semanas, dejamos una partida más o menos fija al ahorro. Y lo consideramos como un gasto al final. Si yo gasto 70 euros todos los meses en teléfono, pues y sé que esos 70 euros me van a venir un recibo y me lo va a cobrar, pues voy a poner yo que sean 100 euros en ahorro, y esos 100 euros en ahorro, lo que quiero hacer es que se traspasen automáticamente a otra cuenta. Entonces yo sé que el 1 de enero van a desaparecer de mi cuenta corriente 100 euros, pero van a otra cuenta destinada para ahorro. Y ese ahorro, insisto, puede ser una cuenta general en la que cubre todas las partidas, o incluso podemos dividirlo por objetivos. Ya que digo, las entidades financieras, es cierto que en el lado malo no remuneran ese ahorro, o lo hacen de una forma muy, muy pequeñita, pero sí que ofrecen muchos instrumentos que son de gran utilidad para que nosotros podamos marcar los objetivos. Y todo eso, al final, la base de todo es la planificación.
Exacto.
Y no enfrentarnos que llegue el verano y no tengamos planificación ninguna.
Exacto, la previsión, la planificación, ir haciendo poco a poco a lo largo del año es lo importante, ¿no? Tanto para las vacaciones como también para los gastos así grandes que podamos tener. Antonio Gallardo, muchísimas gracias. Nos das un poco de esperanza ahora que vamos ya un poco ahogados, ¿no?, a la vuelta de las vacaciones. Pues un poco de esperanza de cara a los próximos meses. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Parlem del futur de les panaderies, de la fleca artesanal. Sembla ser que el futur de la fleca artesanal a Espanya està passant per un moment complicat ja des de fa un temps. I segons dades de l'Associació Espanyola de la Indústria del Forn, la Brioixeria i la Pastisseria, ACEMAC, cada any tanquen prop de 600 fleques al nostre país, sent la manca generacional un dels principals desencadenants. Avui volem parlar sobre el tema amb una de les responsables que ha portat una iniciativa per tal de resoldre aquest problema. Ella és l'Elsa Cama i és Product Manager de Panaderia de Puratos i una de les responsables, com dèiem, d'aquesta iniciativa a través també d'una campanya per tal de fomentar aquest sector entre els joves. Elsa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem del futur d'un sector tan bàsic, podem dir, com aquest, no? Però que alhora està travessant un moment força complicat, no?
Sí, la veritat és que sí. Amb els nostres clients ho veiem cada any, una queixa generalitzada de la falta de treballadors, que una part també es deu de falta de formació, que aquí per això també intentem ajudar des de Puratos. I llavors també una falta de vacances que trobem que hi ha en el sector, que tampoc ajuda que hi hagi gaire oferta laboral.
Uh-huh. I per què passa tot això? Quin ha sigut el desencadenant, podem dir, o el motiu pel qual s'ha arribat fins aquí?
Doncs jo crec que és això, eh? Una suma dels dos factors. La falta de formació és una feina molt tradicional, però que realment també requereix molt esforç a nivell laboral, a nivell d'horari. Llavors jo crec que és una combinació de diverses coses que fa que any a any doncs costi més trobar gent qualificada en aquest sector també.
Mm-hmm. Faltaria doncs més formació, més dedicació també a l'hora d'estudiar-ho, de preparar-s'ho, sí, no?
Sí, nosaltres veiem que hi ha sobretot una falta de formació, que per això també fem, bé, que suposo que després ho parlarem sobre el programa que fem especial a Matxis per formar a joves entre 18 i 30 anys en el sector de la panaderia, perquè creiem que si formes el personal i formes la gent, doncs podrem ajudar els nostres clients a que tinguin més persones treballant per ells. Llavors, creiem que a poc a poc això, juntament amb anar corregint el tema de vacances, podria afavorir que anés augmentant la gent.
Explica'ns, si vols, aquest projecte al qual fa referència, Elsa.
Doncs mira, des de fa ja 4 anys treballem amb la Fundació ATSIS, que bueno, és una fundació sense ànim de lucre, i intentem ajudar els joves entre 18 i 30 anys amb risc d'exclusió social, que no tenen doncs totes les possibilitats que podrien tenir altres persones per accedir al món laboral, i fem un programa de formació enfocat a la panaderia, des d'una part més d'ajudar-los, diguem, a com presentar-se a la part laboral, a com expressar-se, a com preparar, per exemple, un currículum, fins la part més tècnica de formació tècnica amb un obrador, perquè tinguin una experiència prèvia abans d'anar a demanar feina.
Mm-hmm. I parlant, per exemple, d'aquesta formació, bueno, de la falta, més ben dit, de formació, a part del que feu vosaltres, no? Aquesta oportunitat que doneu sobretot a aquestes persones, creus que també, abans has comentat, no?, que es tracta d'un sector potser de fa molts anys enrere, no?, i que potser no s'ha avançat lo suficient o ha evolucionat lo suficient per adaptar-se als nous temps. Creus que això també està passant, aquesta falta d'actualització, potser, o aquesta falta de relleu generacional,
sí,
per part també de les persones que hi treballaven i que doncs, els seus propers que haurien de treballar doncs, no ho estan fent per aquests motius?
Sí, sí, totalment. De fet, hosti, quasi 4 de cada 10 propietaris tenen previst jubilar-se en els pròxims 10 anys. Llavors, clar, hi ha una preocupació forta respecte al relleu generacional i també una part de que part del consum de les praderies està passant a cadenes de supermercats. Llavors, vindria a ser com una suma dels dos factors.
Mm-hmm.
I jo crec que és molt important adaptar-nos doncs, a les necessitats de les noves generacions i tot i que la praderia requereix uns horaris, però d'alguna manera hem de trobar una manera de poder-ho adaptar amb les noves generacions, totalment.
També és una feina molt vocacional, imagino, no?
Sí, sí, totalment. Al final és una feina tradicional de tota la vida que bueno, sempre ha anat passant el negoci familiar de pares a fills, no? I bueno, jo crec que ara trobem com una mancança molt forta en tot aquest tema del relleu. I ens agradaria, la veritat, poder contribuir amb que hi hagués una continuïtat i que no deixem perdre aquest negoci tan apreciat.
Què és el que necessitaria aquest negoci per tal de que aquesta gent jove s'interessés per ell? Què és el que creus que seria potser la combinació perfecta per tal de que cridés l'atenció de joves i alhora funcionés amb aquests horaris que deies i amb aquesta dedicació que tant necessita?
Doncs, a veure, jo crec que els joves amb aquest tipus de negoci s'haurien de, diguem, jo li he dit empoderar més, perquè ells coneixen potser la panaderia tradicional de tota la vida, que potser ha funcionat sempre de la mateixa manera, però jo crec que els joves doncs, tenen la capacitat de poder proporcionar doncs, noves idees, noves maneres de fer, inclús transformar la panaderia d'abans en un nou concepte de panaderies, com per exemple que estan sortint ara molts conceptes nous, i jo crec que és el moment doncs, de prendre iniciatives i de donar-li una volta i qüestionar-nos tot, des de com estan estructurades les panaderies, el sortit de producte i fins i tot doncs, l'horari que crec que hi ha molta feina a fer.
Uh-huh. I si parlem de sou, avui en dia es podria reinventar, actualitzar això i de manera doncs, que es pugui viure bé també?
A veure, jo crec que el sou també és una peça clau per tal de tenir els treballadors motivats i que hi hagi una continuïtat. Però això ja sí que més a l'elecció de cada empresa, que al final cadascú coneix les seves necessitats, però està clar que tenir un sou digne doncs, ajudaria moltíssim en aquest tema.
Clar. Doncs diferents motivacions no, que calen entorn a aquest sector, tant per part dels joves no, com també potser aquest canvi, no, aquesta
formació que encara cal, no? que s'hauria d'ampliar, com tu comentes, Elsa, i al final, doncs, no sé, un canvi, no? És el que crec, suposo, no? que hauria de passar, no? Així que, així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que això continuï, no? I que sigui així, perquè al final, doncs, és un negoci important pel dia a dia, no? És necessari, crec jo. Així que tant de bo...
Molt important per tots.
Exacte. Així que tant de bo aquest canvi, no? I aquesta motivació per part de joves també es produeixi. Gràcies, Elsa, Product Manager de la Panaderia de Puratos i una de les responsables d'aquesta iniciativa, també per la feina que feu, no?, amb aquesta campanya que comentaves. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Perfecte, Elsa, doncs ja ho tenim.
Vale.
Merci, que vagi molt bé.
Merci, va, adéu.
Adéu. Normalment, quan veiem animals passejant pel carrer, són gossos. L'amo o la mestressa passejant el seu gos pel carrer perquè li pugui tocar l'aire, perquè pugui fer les seves necessitats tranquil·lament. Com diem, durant anys la imatge del passeig amb la corretja ha estat reservada gairebé exclusivament pels gossos, però no obstant això, cada cop més la tendència està canviant i cada cop més els gats estan explorant l'exterior portant ja sigui un arnès o amb corretges, una tendència que sembla ser que està en augment i que està canviant la forma en què les persones conviuen amb els seus felins. Jo, de moment, encara no m'he trobat a cap gat pel carrer passejant amb corretja, però sí que és cert que durant les vacances, sí. Durant les vacances sí que veus que les famílies s'emporten normalment els seus felins. En parlarem de tot plegat ara amb la Adelaida Gómez, que és experta veterinària de Kiwoko. Adelaida, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, normalmente siempre tenemos la idea del paseo por la calle, ¿no?, con los perros, pero cada vez también son más los dueños de gatos, ¿no?, que sacan a sus animalillos a pasear, ¿no?
Exacto, es algo que ahora mismo está en auge, digamos, que es una tendencia cambiante y que en muchísimos casos pues es positiva para el animal.
¿A qué se debe este cambio?
Pues realmente en gran parte es porque cada vez estamos conociendo un poquito más al felino como tal en los domicilios, ya que cada vez existen más tutores de gato que de perro inclusive, y que pues los gatitos indoor muchas veces pues tienen esa necesidad de actividad o incluso se le genera a veces cierto estrés, no en todos, pero en algunos en concreto, y se ve que esta parte positiva de sacarlos al exterior, poder socializar, poder interactuar, ejercitarse, pues realmente es muy beneficiosa para su día a día.
Uh-huh. Hay beneficios, dices, ¿cuáles son?
Pues realmente nos permite mantenerlos en una situación física mucho mejor. Sabemos que al final los gatitos que están dentro de casa pues se ejercitan menos, se mueven menos y muchas veces nos provoca problemas de obesidad, aumento de peso, problemas cardiovasculares en gatitos también. O incluso, como te comentaba, algunos por la sensación de no tener una interacción pueden llegar a generar procesos de estrés incluso sobre el animal. En ciertos casos, entonces vemos que en animales que son más sociables o que les gusta interactuar con el medio, les beneficia, ¿no?, el poder salir al exterior.
Uh-huh. O sea que no sería perjudicial para ellos, ni muchísimo menos, ¿no?
No, exacto. Hay que ver cada individuo a nivel concreto, porque realmente es verdad que hay otros gatitos pues que tienen más dificultades para interactuar con el medio y que a lo mejor reaccionan con una sensación de miedo, pero habría que valorar cada individuo en concreto. Y sí que bien es cierto que también el exponerlos de una manera gradual o incluso desde que son pequeñitos facilita muchísimo este manejo con naturalidad. Uh-huh. Así.
A veces pasa, ¿no?, que en el día a día pues son estos animales indoor, ¿no?, que se llama, que están en casa, que no salen, pero que cuando llegan las vacaciones, entonces los dueños sí que los sacan, ¿no?, para llevárselos de vacaciones, ya sea a un hotel, a un apartamento, ¿no?, o a un camping, y allí sí que existe como este cambio, ¿no? ¿Esto le afecta al animal, este cambio en una época concreta del año?
Sí, por supuesto. O sea, animales que son completamente indoor y que sufren este cambio brusco de circunstancias, generalmente pues se ve reflejado en ellos procesos de estrés que incluso pueden afectar a nivel físico. Y eso es algo que vivimos en el día a día de las consultas, sobre todo, como te digo, anteriormente con mucha más frecuencia, porque el gato era el alemán con más frecuencia que estaba indoor y que solo sabía, como tú bien dices, en estos momentos muy puntuales.
Entonces, imagino que va bien acostumbrarlos desde pequeñitos, ¿no?, para que sea ya su rutina, ¿no?, porque al final son animales de mucha rutina, ¿no?, los gatos en concreto.
Exacto, sí, son animales muy independientes, que les gusta, pues eso, a veces en ciertos casos, interactuar con el medio, y el hecho de que sea algo rutinario les va a facilitar para evitar esos picos de estrés, ¿no?, que le podemos generar con los cambios bruscos.
Y si tenemos un gato, por ejemplo, y queremos iniciarlo a pasear, iniciar este proceso, ¿cómo se podría hacer y también qué elementos deberíamos tener? ¿Los mismos que los perros o son diferentes?
Son diferentes. A ver, realmente lo más importante o lo primordial es eso, esa habituación progresiva para que el animal interactúe con el medio de una manera gradual y no sufra ese estrés de lo que las posibilidades que nos podemos encontrar en la calle, desde ruidos, vehículos o también otros animales que se puedan encontrar. A nivel de medios o mecanismos que necesita para poder salir a pasear de una manera segura, lo ideal es que lleven arneses que sean lo más ajustables posibles, porque al final la fisiología del gato es distinto a un perro, y también que tengamos pues correas extensibles que podamos graduar un poco en función de la circunstancia en la que nos encontremos. Si nos encontramos en un medio urbano, es verdad que cuanto más próximo esté a nosotros, más controlado esté, mucho mejor, porque hay más riesgos alrededor. Si nos encontramos en una zona pues de más campo, etcétera, sí que es preferible poder permitirle que el animal explore con mayor libertad. Y también para ellos es muy importante poder proporcionarle un cobijo si en algún momento pues siente esa sensación de pues inseguridad. Entonces es importante que siempre se pasee con ellos con transportines o con mochilas, donde ellos sientan que ese es un lugar seguro para que puedan acudir si algo les saca de la seguridad que puedan tener.
Entonces, en el caso de los gatos, arneses más ajustados y sobre todo también estos transportines, ¿no?, por si en algún momento quieren volver a su casa, ¿no?, podamos decir. ¿Qué precauciones o cómo podemos asegurarnos de la seguridad, de hecho, de estos animales?
Pues lo primordial siempre es comunicar al veterinario que va a ser un animal outdoor, ¿vale?, que va a ser un animal que salga al exterior, porque al final los cuidados a nivel clínico que va a requerir ese animal sí que varían en cierta medida, ya que va a estar expuesto pues a mayor posibilidades de patologías o de parásitos. Entonces es importante que esto se tenga en cuenta a la hora de sus desparasitaciones, también el que el veterinario sea conocedor de ello. Y también a la hora de las vacunaciones, ¿no?, que seamos rigurosos con las vacunaciones, que se tengan en cuenta que va a poder interactuar a lo mejor con otros gatitos y que esto esté cubierto a nivel de la seguridad de su parte sanitaria. Y luego también es importante eso, como hablábamos, que cuando salen al exterior pues le proporcionemos ese cobijo y esa correa y esos arneses lo más ajustados posible, porque sí que es verdad que hay ciertos peligros, ¿no?, como por ejemplo a lo mejor algún perro suelto, etcétera, que a veces hemos encontrado que ha podido atacar a algún gatito que esté paseando. Entonces esos son peligros que nosotros tenemos que detectar, tener en cuenta y que estén lo más controlados posible.
Exacto. ¿Y es cierto que la longitud de la correa podría influir en la experiencia del paseo?
100%. Por eso decía que cuando hablamos de un medio urbano donde pueden estar más expuestos, sí que son correas más cortas, pero cuando hablamos de una zona de campo, pues es importante que el animal pueda explorar con libertad, porque realmente es lo que más disfruta el gato en ese momento. Entonces, correas de por lo menos 2 metros, incluso en algún caso pues pueden ser mayores, que les permitan trepar o que les permitan explorar el ambiente.
Pues Adelaida Gómez, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos esta nueva moda, parece ser, ¿no?, que ya
hoy en día se ha vuelto cada vez más frecuente este paseo con gatitos, ¿no? En lugar de los perros a los que estamos acostumbrados. Veremos si vamos viendo cada vez a más dueños gatunos paseando gatos por la calle. Gracias y sobre todo tener en cuenta pues
y de seguida
estas recomendaciones.
De
gràcies.
Patinen guanya els productors de musclos després de l'estiu tan dolent que han tingut pel que fa a les collites.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Els productors de musclos no han tingut uns bons mesos aquest estiu i ens ho expliquen aquí, al matí del cap de setmana. Els productors de musclos del Delta de l'Ebre calculen que entre un 80 i un 90% de la cria de musclo de la badia del Fangar ha mort com a conseqüència de les elevades temperatures de l'aigua del mar durant aquest mes d'agost. Un cop finalitzada la campanya, els musclaires havien traslladat més d'un milió de quilos de llavor en aquesta zona per garantir la sembra de la pròxima collita en condicions adequades, però l'escalfament de l'aigua del mar, que va arribar als 31 graus durant diverses jornades durant l'última onada de calor, les ha acabat matant. Això diuen que els obligarà de nou a haver de comprar cria a Itàlia o a Grècia. Sobre el tema en parlem amb el Gerardo Bonet, que és gerent de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre. Gerardo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquesta mala ratxa, no podem dir, d'aquest 80 sí. i 90% de la cria que s'ha mort a conseqüència de les altes temperatures. Com ha sigut tot sí. això?
Bueno, tenim que tornar a començar de nou. O sigui, tot el que vam fer abans, preparar els col·lectors, fer la captació de cria, traslladar la cria que teníem a l'abadia Zalfax, l'abadia sud del Delta de l'Ebre i l'abadia nord, fer les proteccions que posem per als depredadors, i un cop tenim tot fet i preparat per la propera campanya, que seria per a sembrar pràcticament a últims del mes que estem ara, a últims de setembre, pues les calorades de la primera quinzena d'agost pues han produït aquesta mortalitat que ha afectat, com tu molt bé has dit, entre el 80 i el 90% de tota la cria que teníem preparada.
Uh-huh. I tot això per les últimes onades de calor que han patit aquest estiu, no?
Correcte. A 30 de juliol van revisar com estava la cria estava perfecta, no hi havia absolutament cap problema, i pràcticament pues, la primera quinzena, pues, l'últim pràcticament el dissabte i el diumenge, me sembla que era el 16 o el 17, pues ja la mortalitat va ser total. Vam veure que primer es va començar per la part de dalt de la corda, i de la corda que estava submergint els musclos, i va anar baixant, i pràcticament va afectar este 80-90% de tota la producció de cria.
Gairebé tota la producció que teníeu pensada, no? Que teníeu, amb la que comptàveu durant l'estiu.
Exacte, és la que necessitàvem per a la propera campanya del 2026.
Clar. I ara què passa?
Pues bueno, han de tornar a sembrar, com si no es passat res, que han de tornar a sembrar per a la propera campanya i buscar musclo mediterrani, que és la mateixa espècie, per sembrar-ho ja a meitats o últims del mes de setembre i sembrar pues, tots el setembre i octubre i novembre i ja per a la propera campanya.
Us havíeu trobat aquests últims anys anteriors amb una situació semblant a aquesta?
Sí, bueno, l'any 2022 també va passar una situació semblant. El 2022 va ser el 100%. Després, l'any passat, no va hi haure cap mortalitat i fa dos anys mantindrem una mortalitat del 40-50%. Això és degut al canvi climàtic. Fa diguéssim, 15 anys se moria una cada 4 anys, una cada 4 anys, i ara es mor de cada 4 anys 3, pràcticament.
Clar.
I, clar, o sigui, i això ens condiciona pues, el cultiu, els costos, tot.
Clar, clar, per això precisament t'anava preguntant, no, Gerardo, com us afecta a vosaltres que us dediqueu a això i que depeneu completament d'això?
Clar, pues, ara pues, intentar comprar cria que estigui en les condicions òptimes per poder-la sembrar i intentar mirar els preus, a veure que els preus que siguin raonables per poder oferir un producte que sigui econòmicament viable. I el que ens hi trobem és en això. L'any passat ens van trobar que també la poca llavor que van comprar l'any passat ens van trobar que era molt cara perquè resulta que Itàlia, el sud d'Itàlia, van tenir una mortalitat dels calors. O sigui, l'any passat va afectar Itàlia. Enguany, les notícies que tenim és que, afortunadament, a Itàlia no ha afectat aquestes calorades, de moment no hi ha hagut cap mortalitat, i esperem pues, que el preu de la cria sigui més raonable que l'any passat.
Sí, el preu és un altre tema, no? També cada any estem veient variacions i cada cop el ser més complicada la collita i a l'haver-hi factors com aquests de les onades de calor que estem patint, doncs també afecta el preu, us afecta a vosaltres també, no?, a l'hora de guanyar-vos la vida a tot arreu.
Per suposat, passant-vos com passant-vos als productors d'oli, pues, si són campanyes que no hi ha oli, encara que sigui molt més car, això no significa que tingui més beneficis el productor, perquè ha tingut uns costos elevadíssims.
Clar, efectivament.
Ho trobem en això. Al contrari, és diguéssim, més complicat per vendre, per suposat, al ser el preu més elevat.
Doncs Gerardo Bonet, gerent de la Federació de Productors de Moluscos del Delta, gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la situació. Esperem que el 2026 pugueu recuperar aquesta collita i que no sigui tan dolent com enguany. Gràcies.
D'acord. Moltes gràcies a vosaltres.
Un total de 20 persones han mort des de l'inici de la temporada de bany el 15 de juny fins a finals d'agost a les platges catalanes, el que suposa un augment respecte del 16 de l'any passat. El perfil de les víctimes és un home de més de 65 anys i a banda de les platges també s'han registrat 4 morts en aigües interiors com rius, pantans i gorgs i 4 més en piscines. De fet, preocupa especialment el nombre de ferits que s'han produït en piscines, almenys 27 de greus o crítics i 21 dels quals menors d'edat. I és que els ofegaments en entorns aquàtics són una de les taques negres de cada estiu i aquest estiu ho hem notat especialment. Per minimitzar-ho és important que la ciutadania tingui consciència del risc que pot suposar banyar-se en condicions adverses, ja sigui de l'aigua com també de l'estat de salut o de les capacitats d'un mateix. I en aquests casos, en disposar d'elements per fer efectiu un salvament en cas d'emergència podria reduir el nombre de banyistes morts en aquestes circumstàncies, que enguany, com dèiem, suposa una xifra molt elevada respecte als anys anteriors. Per això s'està habilitant també, i parlarem ara també d'això, un seguit d'instruments per tal d'ajudar en situació de perill a l'aigua. Per fer un resum de la situació que s'ha viscut aquest estiu, en parlem amb l'expert de seguretat aquàtica i socorrista Ramsès Martí. Ramsès, molt bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Clar, parlem d'aquest estiu tràgic, no?, a les platges, a piscines, no?, també a gorgs, com dèiem, rius, pantans, amb unes xifres d'ofegaments que des de principis de l'estiu preocupaven i alertaven una mica també, no?, del que seria els altres mesos d'estiu, no?
Sí, de fet, en conjunt, la temporada d'estiu del 2025 doncs, segueix aquesta tònica, no? Evidencia, no?, que tot i l'esforç del gran nombre de professionals, tot i que en manquen, però tenim molts professionals que intenten vetllar per la seguretat de la gent als espais aquàtics, bé, tenim una fragmentació del model de salvament i socorrisme al nostre país, tenim precarietat laboral, hi ha manca de recursos, i tots aquests doncs, posen en risc a les persones que estan gaudint dels espais de bany. Si no posem ja ens posem a la feina, i ara toca, ara que s'analitzarà la temporada i que tenim mesos per davant, abans que tornem a tenir època d'espais aquàtics, doncs cal una intervenció a la normativa que sigui robusta, una revisió estructural dels serveis, i si no els riscos continuaran elevats i continuarem posant en perill vides totalment innecessàries. Uh-huh. Perdó, vull dir, vides, vull dir que continuarem posant en perill innecessàriament les vides.
Sí, 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 exacte. Creieu, a què creieu que es deu, per exemple, que aquest estiu hagi sigut tan tràgic en comparació, per exemple, als 16 morts que teníem l'estiu passat? És més imprudència de banyistes, l'estat del mar que aquest any potser estiu diferent? Una mica sabeu les causes que ho han pogut produir?
Bé, de fet, ho tenim més que definit. Aquí, puntualment, podríem definir que tenim dies de mala mar que poden comportar un perill afegit, d'acord? Però si analitzem els ofegaments que hem tingut, no es deuen ni de bon tros als estat de la mar.
Mm-hmm.
Hi ha imprudències? Sí, hi ha gent que comet imprudències. La gran majoria són per desconeixement, d'acord? No perquè assumim una activitat en un entorn aquàtic, doncs, bueno, ens arrisquem perquè sí, no? Això sol ser més aviat del perfil d'adolescents, preadolescents. El que tenim són persones que poden cometre, doncs això, doncs aquesta una activitat sense, desconeixent quins són els riscos. Tenim, doncs, el grup de persones grans, no?, especialment homes, no?, persones que es banyen soles i que, doncs, fan un problema de salut, que si fos per a l'aigua, doncs, no comportaria un ofegament, però hi són, d'acord? Hem de recordar que hi ha hagut també ofegaments tant en zones vigilades com no vigilades, però ens preocupen molt, sobretot els que són en zones vigilades, clar, perquè ja, si tens un, ja poses un sistema perquè la gent no s'ofegui, la gent s'ofega, alguna cosa falta, no? Alguna cosa està mancant. La onada de calor, òbviament, el calor, el canvi climàtic també pot ser causa de que es vagin augmentant, no? Cada any fa més calor i tots ho diem, no? I això ha incrementat el nombre de banyistes. Per tant, s'incrementa el nombre d'accidents perquè l'exposició augmenta.
Uh-huh.
Per tant, doncs, hi ha diverses coses que fan, doncs, que vagi progressant aquest nombre d'ofegaments, que no el reduïm, sinó que augmenti. I, de fet, és la famosa frase de que si continuem fent el mateix que hem fet fins ara, el resultat serà el mateix.
Clar, clar, exacte. I des de la part de socorristes, no?, des del vostre sector, com viviu aquesta situació a l'hora de que, clar, hi hagi més banyistes, es necessiti personal i doncs, continueu tenint morts a platges vigilades?
Bé, bueno, aquí hi ha problemes que els podríem que són estructurals i organitzatius, no? Com hem dit, Catalunya, i no tant sols Catalunya, sinó la gran majoria de comunitats de l'estat espanyol, doncs el sistema, la gestió dels serveis de salvament i socorrisme, la gestió de seguretat a les zones de bany, sobretot a platges, s'ha quedat 20 anys enrere en la gran majoria d'espais, no? No hem progressat. Es fa el mateix des de fa 20 anys o 25 anys i hi ha socorristes vigilant doncs, amb cadires o amb torres de vigilància de fa 25 anys que ja s'ha demostrat que són obsoletes i no són funcionals. Hi ha una descoordinació, bàsicament degut a la falta de normativa. No hi ha normativa autonòmica, no hi ha normativa nacional que ens digui que posi unes línies, no? Perquè que ens ajudi a definir uns mínims, no? El sistema està totalment fragmentat, cada ajuntament gestiona la vigilància de manera diferent, segons pressupostos, bàsicament, i interessos locals, vale? Com deia, no hi ha una normativa autonòmica obligatòria que estableixi doncs, uns mínims, uns horaris de cobertura, infraestructures bàsiques... Sí que és cert que el Parlament de Catalunya va aprovar una llei sobre activitats de la costa l'any 2020, però el que ha fet, bàsicament, és encara complicar-ho més, no? Hi ha una escassetat de personal, no? Es calcula, més o menys, que es necessiten entre 10.000 i 12.000 socorristes cada estiu, però en localitzem entre 8.000 i 10.000, vale? El sistema formatiu de salvament i socorrisme a la nostra autonomia tampoc funciona. La precarietat laboral bàsica, no? Sobretot en contractes curts, salaris baixos, doncs que desanima la incorporació de nous professionals. Llavors, bé, assumem-hi aquí les infraestructures inadequades, condicions de treball pobres, que només milloren quan hi ha mobilització sindical i reclams urgents, que és el que hem viscut a Barcelona.
Sí.
Tot això anem sumant, i al final dona doncs, que el sistema doncs, no està funcionant. I el gran problema que fa 20 anys que arrosseguem, o 25, és que quan s'acaba la temporada d'estiu en deixem de parlar, per tant, no s'analitza, no es fan millores, i en tornarem a parlar si tenim bon temps per Setmana Santa i ja serà massa tard.
Clar. Clar, aquest estiu precisament, no?, a Barcelona heu estat en vaga, no?, durant diverses setmanes, no s'arribava a un acord, denunciàveu precisament aquestes condicions laborals a les que esteu exposats i la situació doncs, ha sigut bastant crítica aquest estiu, podem dir, no? I com deies, no es parla durant l'any fins que no torna a arribar la mateixa època, no? Per això s'ha d'agafar consciència, tant des de la part dels banyistes, no? Aquesta conscienciació a l'hora de banyar-se i ser prudents, i com també des de la vostra banda. Parlàvem també, ens hem fet ressò d'aquests elements, no? Aquestes ajudes, aquests instruments per fer més efectius els rescats. Com és això? I no sé si ja s'està començant a utilitzar. Parlem d'instruments com unes taules, no? Com unes xarxes. No sé com està actualment aquesta nova incorporació a l'equip de socorrisme.
Bé, el primer que hem de dir és que per millorar aquesta situació, per revertir aquesta situació doncs, de precarietat, d'anacronisme respecte de com es garanteix la seguretat a les zones de bany, doncs hi ha molts aspectes que s'han de millorar, no? I s'haurien de fer tots a poc. Diem molt que s'han de posar més socorristes, que s'han d'allargar els horaris, tot això s'ha de fer, però sempre estarà clar que la temporada acabarà, que els horaris de socorrisme en algun moment doncs, finalitzaran, i que és molt probable que estiguin tenint doncs, situacions de risc fora dels horaris on estan presents els socorristes, seguiran havent-hi instal·lacions o espais que no tindran socorrisme, per tant, que seran usats. Per tant, el que hem d'aprofitar és de donar un pas més, i de la mateixa manera que trobem extintors a zones doncs, per parar el primer cop si es detecta algun petit incendi i mentre s'avisa bombers que es pugui fer quelcom. Ens trobem desfibriladors doncs, per poder, doncs, a part de que alertem el sistema d'emergències mèdiques, doncs, la gent pugui doncs, prestar els primers auxilis, que són tan, tan importants. Doncs per què no també donar algun tipus d'eina en aquests espais que no disposen de salvament i socorrisme perquè estan fora d'horari, fora de temporada, o perquè no es cobreixen, doncs donar eines perquè les persones, els primers doncs, actuants, les persones que són testimonis d'aquest incident dins l'aigua, puguin doncs, prestar algun ajut amb seguretat, intentant doncs, reduir les possibilitats que això acabi amb un ofegat i amb un mort, i sobretot doncs, sense posar en risc aquesta persona. No? L'estadística ens diu que sovint hi ha alguna persona que intenta ajudar, però sovint, doncs, com que no sap com fer-ho, no es vol arriscar, doncs no fa res més que trucar a emergències, que és correcte el que té que fer. Però tanmateix, com que l'ofegament va des de segons a pocs minuts, és vital que es pugui fer alguna cosa més, no? O sigui, fent-li arribar a aquesta persona algun objecte on s'hi pugui agafar, un objecte que floti, i en alguns casos, doncs també l'estadística ens diu que la gent intenta apropar-se a aquesta persona a proporcionar-li ajut, però el no estar entrenat, el no disposar d'uns coneixements, doncs és possible que aquest ajut no sigui efectiu, no? Com veiem algunes vegades que fins i tot la persona que va ajudar acaba doncs, malmesa.
Sí,
hem de recordar l'incident doncs, de Salou, on el pare va intentar rescatar els dos fills, els dos fills van morir per ofegament, el pare quasi bé. Doncs si aquesta persona potser hagués disposat d'un element d'ús públic d'ajut al rescat, és possible doncs, que el rescat hagués tingut èxit i que la persona, encara que no hagués tingut malauradament èxit, hagués sortit en millors condicions del que va sortir. Mm-hmm. Per tant, és una pota més. Això no va en contra ni li treu que hem de seguir posant socorristes que s'han d'allargar temporades i hem de millorar el seu estat. Però sí que sempre hi haurà zones que no estaran cobertes, que hi haurà zones on el servei haurà de plegar, i que les temporades d'estiu doncs, sovint doncs, es tanquen, però la gent segueix gaudint. Per tant, hem de començar doncs, a tenir aquesta visió. Em preguntaves també si s'està posant en marxa. En altres països està més que posat en marxa des de fa molts anys. Mm-hmm. Aquí hi ha hagut interès, però de moment doncs, passa el que passa. Els ajuntaments, un cop finalitza la temporada, ja no miren enrere i no es fa un anàlisi d'on es podrien posar aquests elements, i costa molt que hi hagi interès.
Clar. Està sobre la taula de moment la proposta i falta que s'acabi d'aprovar, no? Però està clar que serviria de gran ajuda.
Bé, si més no, som d'aquesta llista de coses que hem de fer per revertir aquesta situació d'anacronisme de què parlàvem, no? De que ens hem quedat 25 anys enrere, doncs hem de veure doncs, que sigui pel canvi climàtic, sigui per l'augment de l'ús social de l'aigua, per l'augment de l'economia blava, doncs cada cop més la gent va als espais aquàtics naturals abans que hi hagin socorristes o fora dels horaris, o ja, com dic jo sempre, hi haurà espais que no es cobriran mai. Doncs en aquests espais, doncs, i sobretot aquells que detectem que la gent hi va i que no estan vigilats, doncs posar-hi elements que puguin ajudar, doncs, a part doncs, a recordar la gent que ha de trucar al servei d'emergències, doncs, a intentar prestar ajut si detecten un incident dins l'aigua, reduint el risc de la persona que vol ajudar.
Clar.
Doncs Ramsès Martí, expert en seguretat aquàtica i socorrista, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i fer-nos aquest balanç de la temporada d'enguany. Esperem que es continuï parlant durant l'any d'això i l'any que ve arribem en millors condicions i també més conscienciats i ben preparats. Gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
En uns minuts parlem de com podem fer per no caure en les estafes que aquest mes van a l'alça. Les estafes on ens ofereixen ofertes de feina.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Murcia se dispone a honrar a su patrona, la Virgen de la Fuensanta. Un encuentro de fe, de unidad y devoción bajo el manto de nuestra madre, que acompaña y protege a su pueblo. Desde la Catedral de Murcia, presidida por el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, Santa Misa en la solemnidad de Nuestra Señora de la Fuensanta. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller? ¿Tanto se nota? Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Aquest mes de setembre és una bona època també pels estafadors. L'última moda és enviar missatges o trucades a possibles víctimes anunciant que han estat contractats a una nova feina. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya està alertant d'un repunt d'estafes a través d'ofertes de feina que arriben al mòbil, en què els ciberdelinqüents roben dades sensibles o demanen diners als suposats candidats. Missatges en els que ens diuen que han seleccionat el nostre currículum i on ens demanen les dades, que agreguem les nostres dades per tal d'obtenir els detalls de la feina. I el mateix passa, doncs, amb les trucades. En parlem sobre el tema perquè ens expliqui com és el modus operandi amb la Marta Cabrera, que és responsable del Servei de Ciberseguretat de la Ciutadania de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Marta, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'aquestes noves estafes que contínuament, ara, no, en aquesta època de l'any, estan arribant als nostres mòbils. A mi t'he de dir que m'ha arribat alguna, per tant, sé perfectament com es detecta, no? com funciona, però explica als nostres oients com són aquests missatges i què és el que ens ha de fer pensar que no és cert allò que ens estan dient.
Aquesta és una època de l'any en què s'envien bastants missatges d'oferta fraudulenta, però és cert que durant tots els mesos de l'any podem rebre missatges d'aquest estil, d'acord? Aquest missatge és una de les tècniques que fan servir els ciberdelinqüents per intentar robar dades personals nostres per després fer altres fraus o directament per estafar-nos diners. Són missatges que poden arribar a través de trucades, a través de missatges de veu gravats, que també és a través de trucades, i de missatges de text SMS, a través del WhatsApp, si tenim compte de Telegram també podem rebre-ho, també ho podem fer a través de correu, fins i tot a través de portals de feina oficials. Val? És una de les estafes més comunes, de les ciberestafes més comunes en les quals ens trobem, i són ofertes de feina que normalment es caracteritzen perquè tenen un sou molt elevat, és a dir, les condicions laborals que ens ofereixen són molt bones. Habitualment ens diuen que podem guanyar entre 300 i 500 euros al dia, per exemple. No ens demanen cap mena de formació ni d'experiència prèvia, i habitualment solen suplantar la identitat de portals d'ocupació, com poden ser Infojobs, Indeed, o d'empreses tecnològiques, no? Pot ser que es facin passar per TikTok, per Facebook. I l'altra cosa que també ens ha de fer sospitar que ens trobem davant d'una oferta fraudulenta és que ens demanen moltes dades personals, disculpeu, i que contacten ells amb nosaltres. Vull dir, nosaltres no hem aplicat a cap feina o no hem aplicat aquesta feina en concret, i són els ciberdelinqüents, no? Són ells els que es posen en contacte. Per tant, si nosaltres no ens hem subscrit a una feina i rebem un missatge que ens ofereix una feina, és una de les formes que tenim per sospitar de que aquest missatge podria ser fraudulent.
I l'objectiu que tenen és suplantar-nos la identitat, no? Per això ens demanen les nostres dades, oi?
Sí, és un dels objectius. Al final, hi ha molt tipus d'estafa d'oferta de feina, val? No totes són iguals, totes utilitzen com les mateixes tècniques de contacte, o fins i tot tècniques noves. Ara hem vist també que hi ha alguns missatges que ofereixen regals, no? I amb l'excusa del regal llavors després t'ofereixen la feina, no? Això ho acabem de veure fa tot just alguns dies. Però al final hi ha diversos tipus d'estafa. Un pot servir per demanar-nos dades personals. Per exemple, no? Ens comencen a demanar doncs el nostre telèfon, el correu electrònic, que són coses que no ens faran sospitar, perquè que tu estiguis intentant aconseguir una feina demanant les dades de contacte és normal. Però, per exemple, que ens demanin el DNI. El DNI és una dada personal que només es demana per formalitzar un contracte laboral. Per tant, en aquest pas, en aquest estadi de la relació professional, i ens demanen el DNI, això hem de tenir clar que estem davant d'una estafa. En el moment en què el ciberdelinqüent té totes aquestes dades, i el DNI és el que comentaves tu, ens pot suplantar la identitat. Si té totes aquestes dades, pot intentar, per exemple, demanar un préstec al nostre nom al banc, val? Llavors hem d'anar amb molta cura amb això. Però alhora, a banda de demanar dades personals, algunes d'aquestes estafes que estem rebent tots a través de missatges o de trucades sí que serveixen per estafar-nos directament. És a dir, et diuen que pots guanyar, doncs això, cada tasca 50 euros, no? Llavors nosaltres comencem a fer tasques. I potser la primera, potser ens la paguen, però després la segona ja ens diran, mira, si tu vols guanyar 300 euros, m'has de fer com una reserva de 200, val? I jo després, quan completis la tasca, te'n pagaré 300 o 400, val? Llavors entres com en una roda on els pagaments mai arriben, perquè sempre troben excuses, sempre et diuen, bé, hi ha problemes amb les transferències, perquè són internacionals, però tu ves fent les reserves, que després tu cobraràs tot això, val? Llavors, en aquests casos, el que fan és estafar-nos. Llavors, al final, és fins a on arribi la persona estafada, no? Que al final, doncs, quan són petites quantitats, potser la persona pensa, bé, no val la pena, però al final, quan arriba a ser una gran quantitat de diners, doncs és una estafa important. No estem parlant potser de que t'han estafat 20 o 30 euros, potser estem parlant de 600, 700, 800, 1.000 euros.
Clar. I com podem evitar aquesta estafa? Perquè, clar, hi ha gent que ara, doncs, amb aquesta entrevista sabrà, per exemple, no identificar-ho, però segur que hi ha moltes altres persones que, per casualitats de la vida, sí que hauran estat buscant feina, no? I potser han caigut en aquesta estafa.
Exacte. El que sempre diem des de l'agència, tots podem ser víctimes d'una ciberestafa, perquè depèn molt de les nostres casuístiques. Evidentment, si nosaltres no estem buscant feina i rebem una feina d'aquestes, hem de tenir molt clar que estem davant d'una estafa. Què passa quan nosaltres estem buscant feina, no? Que això és el que ens preocupa a nosaltres, clar. No? Que hi ha gent que per les casuístiques que sigui és més vulnerable. Bé, doncs en aquest cas el que hem de fer sempre és, encara que nosaltres estiguem buscant feina, si rebem una oferta d'una feina que nosaltres no hem aplicat, vull dir que no hem sol·licitat aquesta feina, hem de desconfiar. Si tenim dubtes, per exemple, no? Rebem una trucada d'Infojobs i nosaltres estem subscrits a Infojobs. Bé, anem a mirar exactament si aquesta oferta de feina està publicada en el portal o si l'empresa que sigui, la suplanta la identitat de moltes empreses. Vull dir que tampoc ens ha d'estranyar que suplanti la identitat d'una empresa que coneixem. Doncs bé, anem a la pàgina web. Anem a mirar si aquella oferta està publicada. Anem a mirar si la persona amb qui parlem té un perfil que estigui verificat, si és a través del correu, per exemple. Anem a mirar que el domini del correu electrònic sigui legítim, no? Per exemple, ara m'ho invento, però si estem parlant amb algú de SEAT i no té SEAT.com o .es, doncs això ens ha de fer sospitar. Si té un Gmail estàndard o un Hotmail estàndard, això també ens ha de fer sospitar. Sempre que ens demanen diners per anticipat, també és una estafa. Uh-huh. I si ens demanen dades que no són identificatives, és a dir, dades com el DNI, dades com, per exemple, la declaració de la renda, tot aquest tipus de dades, també hem de saber que estem davant d'una estafa.
Exacte.
I de totes formes, també hem de revisar molt bé les ofertes, fins i tot quan entrem als portals immobiliaris, perquè, com t'he dit, hi ha moltes casuístiques d'ofertes i a vegades els ciberdelinqüents també entren aquests... els portals d'oferta de feina. També entren aquests portals de feina i publiquen estafes fraudulentes, d'acord? Mm-hmm. Llavors, el que hem de fer és prestar molta atenció i anar amb molt de compte. I, sobretot, verificar sempre que la persona amb la que estem parlant doncs pertany a aquesta empresa que està interessada en que nosaltres treballem.
Mm. Un detall també important, Marta, em sembla que és que en plataformes com, per exemple, Infojobs o Indeed, entre altres, no es posen en contacte a través de trucades telefòniques, oi?
Correcte. Això també ho hem de saber. És a dir, si nosaltres estem utilitzant aquestes aplicacions, hem de saber que ells mai ens trucaran, d'acord? Que tota la gestió es fa dins de la plataforma. Això val per les ofertes de fraudulentes, però també val, per exemple, per les ofertes turístiques, d'acord? Nosaltres quan estem fent servir una plataforma en línia, ja sigui doncs això, d'oferta de feina o de cerca d'un hotel o del que sigui, o fins i tot estafes romàntiques, els ciberdelinqüents el que volen és que tot es faci fora, val? Llavors, el que hem de tenir clar és si fem servir aquest servei, que estan molt bé i que són molt útils, fem-ho sempre allà dins. Val? Llavors, si nosaltres fem servir Infojobs i ens truquen d'Infojobs, no hem de fer cas perquè Infojobs tot ho gestiona des de dins de l'aplicació i val per Infojobs però qualsevol de la resta de portals. Per tant, igual que diem els bancs no et truquen per telèfon per dir-te que tens incidències al teu compte, doncs diem el mateix. Mm-hmm. Els portals que ofereixen feina no truquen per oferir-te la feina, sinó que ja tenen els seus canals, tenen la seva aplicació per fer-ho. Mm-hmm. Vull dir, al final el ciberdelinqüent el que vol és sempre fer-ho tot a fora. Clar. Per tant, tot el que no sigui a través d'aplicacions oficials o de plataformes oficials, sempre s'ha de fer sospitar.
Mm. En aquest cas, afecta tant a trucades com també a missatges, ja sigui per WhatsApp o per SMS. Però sí que és cert que fa un temps, no?, ja es va començar a prohibir aquestes trucades comercials, no?, i d'aquest estil. Però són inevitables, no? Vull dir, continuem rebent trucades d'aquest estil i com estàvem parlant ara, d'estafes, al cap i a la fi.
Sí, exacte. Al final, la legislació està molt bé i s'ha de treballar perquè hi sigui, evidentment, però els ciberdelinqüents, els estafadors, sempre intenten trobar la manera de fer les seves estafes, val? Llavors, és cert que existeixen certs bloquejos, no?, que les operadores tenen l'obligació de complir, però al final troben altres formes de fer-ho, no?, i truquen des de telèfons internacionals.
Exacte.
O Telegram, no?, que aquí ho tenen de moment bastant més fàcil. Llavors, al final ho fan de forma massiva, no?, ho rebem molts de nosaltres, moltes reben aquest missatge perquè és un enviament massiu, però clar, d'aquest enviament massiu hi ha persones, no?, que reben aquests missatges que per les casuístiques que comentàvem abans doncs són més vulnerables a poder caure en aquesta estafa. Llavors, sempre, tot i que està bé, vull dir que el tema de les trucades ha disminuït molt i és cert que s'han bloquejat moltes trucades, hem d'estar atents, no hem de confiar que l'operadora ens bloquegi les trucades perquè sempre acaben trobant la manera de suplantar la identitat de les empreses i contactar amb nosaltres.
Sí. Doncs Marta Cabrera, responsable del Servei de Ciberseguretat a la Ciutadania de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, moltíssimes gràcies per conscienciar-nos sobre aquest tema, que tothom estigui alerta, no?, i que no caigui en aquestes estafes, que després doncs és molt perillós. Marta, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé. El món de l'esport està canviant i el lideratge femení trepitja fort. Ho veiem contínuament amb l'equip femení del Barça i les seves jugadores, per exemple.
A Catalunya, el 36% dels càrrecs d'alta direcció estan ocupats per dones, 5 punts més que l'any anterior, i a Espanya, en general, el nombre de dones treballant a l'esport també ha crescut un 80,6% des de l'any 2011, arribant a les 95.000 professionals el 2024, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. A més, pel que fa al sector federatiu, el 35% dels càrrecs a les juntes directives de federacions esportives estatals són ocupats per dones, i el 50% de les secretaries generals de federacions autonòmiques també estan en mans femenines. Per tant, a Catalunya ja són 10 les federacions presidides per dones. Avui en parlem sobre el tema amb la Isabel Pérez Espinosa, que és secretària general en Unió de Federacions Esportives de Catalunya, UFEC. Isabel, molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Clar, tot això, dades positives, no?, si ho comparem amb anys anteriors, i a través de les quals ens adonem, no?, de que anem avançant a poc a poc i de que està gairebé, no?, més equilibrat en homes i dones, no?
Sí, bueno, jo crec que, com deies tu al principi, és evident que l'esport està fent de motor de canvi, crec, més enllà del propi esport, i ens omple d'orgull poder presentar dades que segurament poden ser millors i continuem treballant perquè siguin millors, però crec que són positives en el context general.
Mm-hmm. Quina és la situació actual de lideratge femení en l'esport?
Bueno, crec que s'ha fet un gran pas per, i s'està visibilitzant en el terreny de joc, i ara això està pujant a un ritme positiu cap al canvi amb la direcció. Nosaltres creiem que l'evolució és justament aquesta, que el terreny de joc es visibilitzi i s'ocupi per les dones de forma natural, i això produirà la transformació necessària en els àmbits de direcció.
Uh-huh.
I per això estem apostant en mesures que ho facilitin i que ho promoguin.
Hi ha hagut algun punt d'inflexió en el que, bueno, que hagi fet bàsicament, no?, que això s'incrementi, aquest percentatge de dones que es dediquen a això, doncs pugi? Per exemple, anomenava en un principi l'equip de futbol del Barça femení, no?, que ha tingut un boom bastant important entre la població. No sé si això ha fet que cada cop més s'animin més dones a provar-ho, a tenir aquests llocs de feina, o simplement és que l'evolució i la mateixa societat ho ha anat fent a poc a poc?
No, bueno, aquest és un treball de fons, eh? Aquí les entitats esportives i també el Barça fa anys que hi treballen, però coincideixo amb tu que la visibilització que ens ha donat, doncs, l'equip el primer equip del Futbol Club Barcelona ens ha ajudat a accelerar el procés com cap altre fenomen segurament ens hagués ajudat. Així que jo sempre poso de relleu la importància d'aquest altaveu, d'aquesta capacitat d'atracció i de transformació que ens dona l'esport com cap altre altaveu a la societat. I aquest jo crec que és el punt d'inflexió que es produeix perquè hi ha una feina anterior. Si no hi hagués hagut res, segurament clar, aquest punt d'inflexió hagués quedat amb una anècdota, però com que ja venia amb una base on el sector esportiu associatiu fa molt de temps que hi treballa, pensa que el sector esportiu associatiu és de caràcter principalment voluntari. I aquí jo crec que la capacitat de transformació i d'adaptació per naturalesa és més àmplia que mm-hmm. potser en altres sectors, i ens pot també ens ajudar a preparar-nos pues, aquesta gran explosió que el Barça ens ha ajudat a compartir i visibilitzar.
Clar. D'aquí també la importància, imagino, de la formació per seguir avançant i trencar aquest sostre de vidre que encara hi ha, no?, en aquest àmbit, i la conscienciació sobre el tema, no? Parlar-ho, sobretot.
Sí, parlar-ho, veure que és un espai també per les dones, normalitzar-ho, que quedi molt enrere allò de les reunions on ets l'única dona, i espais com la formació, que no són tant una eina formal, sinó pues, un espai per generar xarxes de poder i punts de trobada amb dones en mateixa situació, crec que són fonamentals per veure pues, això, que és normal i que hi ha diverses companyes en l'entorn i que és un espai important per nosaltres.
Exacte. Quins són els principals reptes per les dones en llocs directius dins de l'esport?
La compatibilització, no? Jo crec que, com et deia, l'àmbit esportiu és principalment de caràcter voluntari. Tots sabem que actualment encara, tot i que s'ha avançat, les dones ens continuem ocupant en la majoria de temps de les tasques no remunerades a la llar, i això impedeix segurament que dedicació, que ens puguem tenir dedicació amb activitats de caràcter voluntari fora d'aquest àmbit. Nosaltres per això fa molt de temps que demanem que pugui haver un canvi normatiu que permeti a les entitats esportives professionalitzar els seus càrrecs directius, com qualsevol altra entitat de caràcter associatiu, i crec que, és una qüestió de dignitat per les directives i els directius en general, però que a més segur que és una palanca de canvi cap a la igualtat.
I quines accions podrien prendre les institucions per fomentar encara més aquesta igualtat i que cada cop hi hagi més dones en aquests sectors?
Bueno, nosaltres, per exemple, si em deixes fer allò, la cunya publicitària de la Unió de Federacions, el que estem ja promovent és el Consell Directiu de la Unió de Federacions, amb la presidència de Gerard Esteve, fer una política d'incorporació a totes les dones presidentes de la federació en el si del Consell Directiu, per incorporar-les en els espais de decisió i visibilitzar aquest lideratge. Tenim els projectes com el UESE, que és el postgrau en formació d'activitats directives, que ja dic, no és tant una eina formal de formació, que sí que és una formació reglada amb professionals de primer nivell, però sobretot busca que sigui un espai de trobada entre dones en la mateixa situació i una xarxa de poder femení. I també estem treballant en projectes a llarg termini amb la Comissió Europea, com el Gap Women, per elaborar eines que esforcin el gap, no?, la pràctica esportiva que es produeix en les dones en certes edats.
Doncs Isabel Pérez Espinosa, secretària general en Unió de Federacions Esportives de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com està actualment la situació i també aquests avenços que mica en mica hem anat poder fent i sobretot gràcies a la formació, no? Perquè sense aquesta formació i sense el que explicaves d'aquesta normalització i conscienciació, doncs no s'hagués pogut aconseguir. Ara només falta equilibrar-ho del tot i que estigui igual tant per homes com per dones, com comentaves. Gràcies i molt amable per parlar-nos d'aquest tema.
A vosaltres per donar-nos l'oportunitat. Gràcies.
I ara volem parlar de diners, però concretament de la paga, una eina que s'utilitza en algunes famílies per aprendre educació financera des de més petits. Més de la meitat dels nens i les nenes reben diners de les famílies, però molts cops passa que no tenim la suficient informació de com fer-ho o de si realment és bo o no. Sobre educació financera volem parlar avui amb l'Eloi Noia, que és expert de la Barcelona Finance School, és director d'Innovació i Tecnologia i, a més, és managing director de la consultoria Altria Corpo. Eloi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, volem parlar avui d'educació financera perquè com és d'important l'educació financera?
Doncs molt important i lamentablement l'educació financera doncs no en rebem gaire, ni quan som molt petits ni tampoc quan som més grans, no? Jo crec que l'educació financera s'hauria d'incorporar doncs ja en el programa acadèmic, no? Potser no quan s'és molt petit, però segur a partir dels 14-16 anys doncs començar a aprendre aquells conceptes bàsics, no? Més que res perquè després, quan cobrem la primera nòmina, quan volem pagar un lloguer, quan comencem, evidentment, a consumir productes i serveis, doncs necessitem tenir aquesta base econòmica, aquests coneixements, doncs per també tenir un maneig correcte de les nostres finances.
Clar, l'educació financera no només se centra en aquesta paga dels nens, no?, de les famílies, sinó que també amb el que comentaves de com saber administrar aquests diners quan ets jove, quan ja ets adult, no? Però abans de res, abans de començar per l'altra part,
centrem-nos abans en aquesta pagueta, no?, que donen els pares cap als fills, perquè què implica aquesta paga? O sigui, es fa setmanalment, es fa mensualment, per què es fa?
Bueno, aviam, la paga es pot fer setmanalment o mensualment. La funció principal de la paga, sobretot, és que l'infant, no, agafi consciència, doncs, de què són els diners, no? Perquè, evidentment, doncs, les coses que a un li agraden, doncs, un gelat, un llibre o el que sigui, doncs costen uns diners, no? I aleshores, doncs, per tant, els diners no són infinits, eh? Els diners, doncs, són finits, i per tant aquesta paga, doncs, l'ha de repartir i ha de pensar, doncs, quina és la millor forma, doncs, de gastar-la, o potser, doncs, si aquell mes, doncs, aquell nen o aquella nena no tenen cap necessitat, ni, doncs, bueno, ja han vingut els Reis potser fa poc, no?, i no hi ha cap joguina ni cap llibre que calgui gastar-se, no?, doncs bé, doncs, estalviem, no?, i llavors també aprendre'n el que és el valor de l'estalvi, doncs que potser si ara no necessito coses, doncs ho estalvio, i potser estalviant, doncs potser puc tenir alguna cosa que costi més, doncs, d'aquí un temps, o simplement, doncs, per estalviar, doncs, per despeses futures, no?
Uh-huh. A partir de quina edat és aconsellable donar-la?
Aviam, aquí hi ha moltes versions, no?, moltes teories. Jo diria que quan abans millor, o sigui, també no... A vegades li donem als diners una importància o no sé, un valor que no... que els nens no han de parlar de diners i això. Jo crec que s'ha d'agafar de forma natural i doncs bé, doncs per petites despeses, doncs a partir dels 7 o 8 anys ja es pot fer una petita paga, no? I a partir d'aquí, doncs, els nens, gairebé com un joc, no?, pues entendre, doncs, que ells també tenen uns pocs diners, no?, pues, i com els seus pares, doncs també han d'emplear aquests diners, doncs, per comprar alguna cosa, no? Per tant, no, quasi no posaria límits, i a partir de 7 o 8 anys crec que està bé, evidentment sempre amb uns diners que siguin proporcionals a la seva edat, i en tot cas jo diria que a partir dels 12 anys sí que és perquè molt recomanable que hi hagi una paga per això, per prendre consciència del valor dels diners i d'aquesta sèrie de valors sobre la despesa, racional, sobre el valor de l'estalvi, etc.
Uh-huh. I clar, parlàvem ara has dit, segons la proporció dels diners. Més o menys quants diners s'hauria de donar, depenent de l'edat?
Bueno, a veure, jo crec que hem de pensar en quina és la despesa raonable, no?, en cada edat, no? Evidentment, un nen de 7 o 8 anys, doncs, serà alguna llaminadura, doncs alguna petita joguina, un llibre al mes, doncs, que vulgui llegir amb els seus pares o ell sol, doncs bé, doncs aquests serien els nivells de despesa, no? No sé, en el cas d'un nen de 7 o 8 anys, doncs potser, doncs, sí, doncs 20 euros al mes, crec, o 30 ja anirà sobrant, no? Hi ha una persona, doncs, un adolescent de a partir de 12 o 13 anys, doncs, bueno, ja s'ha d'administrar una miqueta més, doncs, bueno, 50, ja, doncs, 100 fins a 100 euros al mes, doncs, per poder gastar, doncs, en aquelles activitats, doncs, de lleure, de cultura i de despesa, doncs, que li vinguin de gust, o que ell, doncs, bueno, pensi que li poden ser més útils.
Mm-hmm, clar, suposo que tot això depèn de la família, no? Del que
sí, clar,
pugui fer, del que no...
possibilitats.
Exacte.
Però inclús diria que en famílies que puguin tenir més possibilitats econòmiques tampoc no...
No és recomanable.
Que no sigui tan proporcional, no? Vull dir, clar, evidentment, doncs, pot haver-hi, no sé, famílies que puguin tenir uns ingressos molt importants i que puguin permetre's, doncs, donar una paga de 300 o 400 euros al mes a un adolescent de 12 o 13 anys, però tots entenem que aquest serà un import excessiu i que probablement no fomentarà l'estalvi ni un consum racional, sinó al contrari, no? Doncs potser, doncs, generar hàbits que no són massa desitjables, potser.
Mm-hmm. El que sí que els experts expliquen, no, i aconsellen, és que la comunicació en aquest cas és clau, no? Que abans d'instaurar aquesta paga, doncs es recomana fer una reunió familiar, no, per explicar al nen o a la nena que la paga té com a objectiu el que és la seva educació financera, que hi haurà unes normes, uns límits, per exemple, a l'hora de prendre decisions, i que també cal fomentar l'estalvi, no? Que no vol dir que aquells diners se'ls hagin de gastar sí o sí, sinó que es recomana que una part sí que sigui per l'oci i pel gaudir del nen o la nena, però també que una altra part sigui per guardar-la, no? Per estalviar. També se l'ensenya, en aquest cas, doncs, el que és l'estalvi i el que és guardar diners i el que pot significar, no?, més a més, o setmana a setmana, doncs, estalviar uns diners pel futur, no?
Exacte, com tot, no? No és només donar l'instrument, no?, que en aquest cas serien els diners, sinó la comunicació i l'educació financera, no? Per tant, doncs, de la mateixa manera, doncs, que a vegades vam donar un llibre i serà molt millor que quan encara el nen no sap llegir, doncs, que explicar-li la història juntament, doncs en el cas dels diners també, no? No és només donar aquest instrument de dir et dono una paga i ja fas el que sigui, sinó que això, com dius, és explicar, doncs, que per què són els diners, quina és la funció que tenen, doncs la importància de que si en aquell mes, doncs, no els hi ve de gust gastar tants diners com la paga, doncs poden estalviar, els hi servirà, doncs, per posar una despesa més important d'aquí uns mesos, o el valor de l'estalvi, doncs, que hi ha diners que s'estalvien, doncs, perquè, doncs, pel futur, bueno, totes aquestes coses cal que surtin en aquesta comunicació, no? I l'instauració de la paga és una bona excusa per començar a parlar d'aquestes coses.
Exacte. Clar, parlem d'aquest cas, no? De paga, sí, paga, no. Sí que és cert que el món està una mica dividit, no? Entre la gent, les famílies que estan a favor, d'altres que estan en contra. Però vosaltres sabeu, per exemple, més o menys el percentatge, o si la gent és més reticent a donar paga, o si estan més a favor? Més o menys vosaltres, que us dediqueu a això, sabeu si les famílies acostumen a fer-ho o no?
Aviam, jo crec que les famílies el que estan molt a favor és de l'educació financera. O sigui, tots ens posem una mica en primera persona i reconeixem, doncs, que ens costa molt interpretar una nòmina, que quan anem a negociar una hipoteca no ens aclarim, que ens costa molt estalviar, no? I, per tant, aquesta reflexió és, doncs, que l'educació financera és molt important. Per tant, en aquest sentit, totes les famílies crec que reconeixen que tenir aquesta educació financera és important. Com s'instrumentalitza o com es vehicula aquesta educació financera? Doncs crec que hi ha moltes persones que creuen que la paga és una bona eina, no?, per començar a reflexionar sobre aquestes coses i tenir aquesta primera educació financera. I d'aleshores, doncs, encara són una mica reticents, perquè pensen, doncs, que els diners encara són coses per adults i que no cal mesclar aquesta idea dels diners amb infants. Jo crec que es veu els diners com massa vinculats potser al consumisme i a una economia capitalista, però els diners no, els diners són el nostre mitjà d'intercanvi, no? Intercanviem, doncs, per això els productes, els serveis amb els diners. Per tant, és una cosa habitual, no? No hem de lligar diners a activitats, doncs, que no convenen o un sistema, doncs, econòmic que potser no ens agrada, no? Mm-hmm. Els diners existeixen i existiran, i per tant, quan abans millor, doncs crec que els infants haurien de saber què són i començar, doncs, a fer-ho servir.
Mm-hmm. I un cop creixes, un cop ja ets jove, comences a tenir, per exemple, els teus propis ingressos i comences a gestionar coses, com és important aquesta educació financera i què és el que més costa als joves? Què creus que és el que falta en aquests moments?
molt important. En els primers ingressos dels joves, el que costuma passar és que hi ha un consum immediat, no? O sigui, entren diners molt ràpid, i malgrat... sobretot si són ingressos que han vingut, bueno, a vegades... si són de feines que ens ha costat aconseguir aquella feina, després la feina, doncs, a vegades no era molt agradable o això, aleshores sí que hi ha una reflexió de que, escolta, m'he guanyat uns diners, no vaig a gastar-los a la primera, al primer capritxo que tingui, no? Si són ingressos una miqueta, doncs, més, que es valoren menys, doncs, perquè s'han obtingut a vegades un premi, no?, o un regal, etc., doncs s'acostumen a gastar molt ràpid, no? Però, bueno, és un aprenentatge que també, doncs, el jove ha de fer, no? I quan estàs gastant una cosa, doncs, bueno, ja ho deixes de tenir, no? I després potser te n'adones que aquella cosa que has comprat, doncs, d'aquí 15 dies o 30 dies, doncs ja no ho fa servir, o no era tan important com et pensaves, no?
Uh-huh.
Per tant, bueno, és forma part d'aquest aprenentatge, aquests primers ingressos, com es distribueixen, i jo diria que aquí hauríem d'ajudar els joves, doncs, a que també reflexionessin que que els ingressos poden servir per un consum immediat, però que també poden servir per invertir, per invertir. No només invertir en una inversió financera, sinó, per exemple, invertir en formació, no? Invertir en ells mateixos, doncs fer un curs d'idiomes, o potser fer un viatge, Vull dir, és diversió, però que també, doncs, el viatge et pot donar també, en fi, elements d'aprenentatge, no? Per tant, doncs, bueno, és un pas important en què el jove ha d'aprendre aquests diners, en què els fa servir, i el valor, doncs, això, de l'estalvi, de la inversió i de la inversió en un mateix.
Uh-huh. I un cop creixes, un cop ja comences a tenir, doncs, més gastos, més i més coses no relacionades amb els diners, podem dir, abans comentaves el fet de, doncs, una hipoteca, la importància de l'educació financera en el cas, doncs, de saber com administrar-los. Què els hi falta a la gent ja més gran que no sàpiguen d'educació financera, o que diguis que encara s'hauria de millorar molt més?
Sí. Bueno, falten diverses coses. En primer lloc, tenir un control i un coneixement de les despeses. La facilitat que tenim de pagaments, tenim targeta de crèdit, els rebuts ens venen domiciliats al banc, comprem moltes coses per internet, fem moltes subscripcions, doncs, per internet o no per internet, però que són petites despeses al mes, que dius, bueno, escolta, doncs per 5 euros, va, vinga, m'apunto, no? Tot això fa que al final del mes tinguem moltíssimes despeses, i no som conscients ni de quantes ni de quin import total, no? Per tant, aquí hi ha d'haver, primer, ser conscient de tot això. Per tant, fer un control de despeses, mirar-nos els extractes bancaris i fer, doncs, una miqueta una anàlisi de realment si estem gastant tot allò que volem o potser podríem estalviar. Aquest seria el primer pas, la consciència i el control de la despesa. En segon lloc, nosaltres necessitem tots tenir un estalvi. I la primera meta de l'estalvi és el que se'n diu tenir un fons d'emergència. El nostre primer objectiu ha de ser estalviar una miqueta cada mes, o molt o poc, el que puguem cadascú, però constituir el que es diu un fons d'emergència, que no deixa de ser uns diners que tenim en un compte corrent o en un dipòsit bancari, però que ens donen aquella seguretat de que si ens quedem sense feina durant uns mesos, o si tenim una despesa important, imprevista, que no teníem pressupostada, doncs en qualsevol d'aquestes eventualitats no ens ocasioni un daltabaix econòmic i financer. Per tant, sempre tenim aquest racó, no? aquest fons que serveix per aquestes despeses extraordinàries, no previstes, o per aquesta davallada d'ingressos, doncs, que puguem tenir, doncs, perquè perdem la feina o deixem de tenir una sèrie d'ingressos. No?
Uh-huh.
Per tant, aquest seria el primer. Un cop ja tenim un fons d'emergència, que moltes persones dimensionen més o menys entre uns 6 mesos de despesa, val? O sigui, calculem quant gastem cada mes, doncs multipliquem això per 6, i més o menys això seria un una regla així una miqueta general de quin és aquest fons d'emergència, després ja podem començar a estalviar i invertir els diners que vagin més enllà d'aquest fons d'emergència. I a partir d'aquí, el que és recomanable sempre doncs, és tenir alguna persona doncs, que ens assessori financerament i doncs, que ens pugui ajudar aquestes inversions, doncs, que siguin inversions més o menys segures, inversions doncs, que puguin tenir una certa rendibilitat, i a partir d'aquí doncs, anar augmentant el nostre patrimoni doncs, a llarg termini.
Mm-hmm. Exacte. És fàcil aprendre l'educació financera?
Els fonaments són senzills. Els fonaments són els que he dit, el control de la despesa, per tant, fer una reflexió sobre quines despeses són necessàries, quines són molt accessòries, quines hauríem de, inclús, doncs, haver de suprimir. I a partir d'aquí és tenir el que es diu un estalvi sistemàtic. No esperar a final de mes a que aviam què em queda el compte corrent per estalviar, sinó al revés. Quan nosaltres rebem la nòmina o els ingressos d'autònom a l'últim dia de mes o el primer dia de mes, automàticament la primera despesa que hem de fer és per nosaltres mateixos. És a dir, és desviar un percentatge d'aquests ingressos a un compte nostre, no? I per tant estalviar primer que gastar. Aquest seria una rutina, un hàbit que molt recomanable i que ens ajuda molt a estalviar. La primera despesa és a nosaltres mateixos. Per tant, és l'estalvi, doncs, no sé, un 10%, un 5%, un 20% dels ingressos, depèn de cada economia, doncs ja automàticament a l'estalvi. Intentar automatitzar-ho tot d'aquesta manera que no ens haguem d'en recordar, sinó que ja automàticament, quan arriba un ingrés, doncs ja el banc o qui sigui, doncs ens ho desvia en un altre compte.
Sí.
I després, doncs, bueno, hi ha altres coneixements de finances personals que són una miqueta... Ja cal estudiar una miqueta més sobre quin tipus d'inversions cal fer, etcètera, però bueno, a partir d'aquí, doncs...
Tot es tracta de començar, exacte.
A començar és tenir control de la despesa i automatitzar l'estalvi. O sigui, que quan arriba un ingrés, la primera partida per gastar aquest ingrés és el nostre estalvi.
Exacte, la regla número 1. Doncs, Eloi Noia, expert en educació financera, ho podem dir, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquests petits consells, aquestes petites recomanacions que podem seguir a partir d'ara. Si no teníem gaire coneixement d'educació financera, doncs aquest ja és el principi, no?, per anar tenint més coneixement sobre aquest tema, tant de pares a fills com també joves i gent més gran amb altres responsabilitats. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquesta visió del tema. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I continuem d'aquí no res per parlar de que el proper 1 d'octubre és el dia de la gent gran i enguany, més que mai, volen protestar contra l'edatisme.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Escuchas Tiempo de Juego.
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que la ha marcado con el moño.
¿Cómo?
Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote.
Sí, sí.
Este sábado, Real Sociedad Real Madrid. Atlético de Madrid, Villarreal.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la falda es el cogote?
Y además, los últimos coletazos de la Vuelta Ciclista.
No, yo creo que ha sido el lomito.
Todo en Tiempo de Juego con Paco González.
Bueno, la paletilla.
Manolo Lama.
Vamos a ver.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la coletilla.
El número 1 del deporte.
En fin.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La Vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
proper 1 d'octubre és el dia de la gent gran i aquest any protesten contra l'edatisme, una xacra que en els últims anys ha anat també a l'alça. I ara parlem del Dia Internacional de les Persones Grans, que se celebra cada 1 d'octubre i es forma una gran mobilització contra l'edatisme. Sota el lema "Per una societat lliure d'edatisme", es produeix una crida massiva en defensa dels drets i la dignitat de les persones grans i, sobretot, s'aixeca també la veu contra la discriminació silenciosa i el tracte desigual per qüestions d'edat. A més, el color blanc torna aquest any a ser el dominant de la jornada, com ja ho va ser l'any passat, en senyal d'unió. En parlem sobre el tema amb el membre del grup promotor de l'1 d'octubre, el Josep Torrecillas Moreno. Josep, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquest dia de la gent gran, Dia Internacional de les Persones Grans, que vulguis o no, va com cada any en contra de l'edatisme que encara avui en dia trobem a molts sectors i en el dia a dia, no?
Sí, bueno, en definitiva, nosaltres l'any passat vam començar a fer aquesta mobilització que ens semblava important que la gent, les persones grans, la nostra veu se senti i en la defensa dels nostres drets, i aquest any l'hem situat amb el tema de l'edatisme, que, com bé deies, és una forma de discriminació silenciosa per l'edat, i l'edatisme més cruel és aquell que en aquests moments està dient que les persones grans som els que deixarem a les generacions futures una deute perquè estem defensant que tinguem pensions dignes i que tinguem una qualitat de vida suficientment com qualsevol ser humà. Mentre alguns governs no es qüestionen el pujar el 5% del PIB en tema armamentístic. Per tant, nosaltres el que estem fent és defensar el col·lectiu de les persones grans amb aquesta mobilització, que creiem que és important, perquè no quedem sent invisibles, sinó que se'ns vegi al carrer defensant els drets d'un col·lectiu que avui és molt important en la societat espanyola i catalana.
Mm-hmm. És vital, no?, donar-li aquest protagonisme a la gent gran, perquè al final són els mestres, no?, que ens aplanen el camí els que venim darrere, no? Llavors, sembla mentida que avui en dia encara s'invisibilitzi a la gent gran quan realment són els que ens ensenyen una mica el camí que haurem de seguir després nosaltres al cap d'uns anys, no? Avui en dia, Josep, encara, com comentaves fa una estona, continueu lluitant per això i que se us doni aquesta importància, no?
Sí, efectivament. Mira, jo sóc dels que crec, i moltes vegades ho he dit i a vegades algú se n'enriu, que és nosaltres som el futur. I per què som el futur? Perquè estem obrint el camí.
Exacte.
Perquè les properes generacions tinguin unes condicions de vida millors de les que nosaltres ens vam trobar. Nosaltres hem sigut una generació que vam tindre que lluitar en la llarga nit del franquisme pel tema de les llibertats democràtiques, pels drets dels treballadors, i per tant tot aquest bagatge històric que tenim i que seguim lluitant per millorar les nostres condicions de vida, és indubtable que si obrim el camí, com tu bé deies abans, això comportarà que les generacions que s'incorporin quan siguin més grans estiguin millor que nosaltres, i això és el llegat que volem deixar als nostres fills, als nostres nets, de que volem construir una societat per viure millor i en condicions dignes.
Uh-huh. La data de l'1 d'octubre no és aleatòria, no, Josep? Va ser el 1990 quan l'ONU va fixar aquest dia com el Dia Internacional de les Persones Grans, oi?
Efectivament. L'ONU va crear aquest Dia de les Persones Grans. És evident que la lluita en la defensa dels nostres interessos no és solament un dia, però sí que és un símbol, igual que és el 8 de març, en defensa dels drets de les dones, o que és l'1 de maig en defensa dels drets dels treballadors i les treballadores. Per tant, aquest dia nosaltres volem que sigui un dia reivindicatiu, festiu, en favor de les persones grans. No solament farem la concentració a la plaça Sant Jaume, sinó que també el manifest que hem elaborat ho hem enviat al conjunt de la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, perquè aquest manifest es pugui presentar al conjunt dels plens municipals i a la vegada pugui haver-hi actes, en tot cas, no a les 12 del migdia, com ho farem nosaltres, sinó en un altre moment, i per tant volem que aquest dia o els dies previs o posteriors Catalunya sigui una gran mobilització i una gran veu de les persones grans a favor dels nostres drets.
Mm-hmm. Què és el que es podrà veure aquest dia? Parlaves del manifest, no?, d'aquesta manifestació, d'aquesta convocatòria. La gent hi podrà assistir? Quantes persones també, per exemple, s'esperen? O què és el que es podrà veure a Barcelona per tal d'ajudar a donar aquesta visibilitat que tan necessària és?
Nosaltres aspirem que la plaça Sant Jaume estigui de gom a gom. L'any passat vam donar un salt qualitatiu respecte a altres anys que eren, diguem, accions més minoritàries. En aquest moment nosaltres aspirem a que la plaça Sant Jaume estigui plena, entre altres coses perquè en aquests moments tenim a l'entorn de més de 100 entitats d'arreu de Catalunya que estan donant suport al nostre manifest i estan donant suport a la concentració. Per tant, a la vegada també tenim el recolzament de les administracions locals que s'han fet ressò de la nostra proposta i, per tant, volem que aquest any sigui superior de presència respecte a l'any passat. Això donarà una força important al moviment de jubilats i pensionistes com un moviment que té la seva pròpia veu i que té la defensa dels seus drets. I a la vegada també volem que sigui un acte també festiu, per tant tindrem un apartat de música, tindrem persones com la Vicky Peña que li diran el manifest. És a dir, volem donar que sigui un dia important i que a la vegada es fem ressò de les aspiracions de les persones grans i per tant jo estem convençuts que això serà possible i que podrem gaudir d'un gran acte i d'una gran mobilització que crec que ens ho mereixem.
I tant. Josep, no sé si és molt preguntar, com vas aconseguir començar a ser membre d'aquest grup promotor de l'1 d'octubre? En quin moment vas pensar que havíeu d'aconseguir tenir més veu i que havíeu de formar aquest grup?
Mira, aquí es va començar anys enrere on hi havia una part de... O sigui, els sindicats, la plataforma unitària de Barcelona, que fèiem, diguem, unes concentracions davant de la plaça Sant Jaume el dia 1 d'octubre, que era entre 30 i 40 persones, la gent manifesten allà i allà acabava. És a partir d'aquí que comencem a reflexionar que el que cal és ampliar això més, i hem de fer-ho més gran, perquè, evidentment, el col·lectiu de persones grans cada vegada, diguem, és més rellevant, i és a partir d'aquí quan diverses entitats, sindicats, entitats de persones grans, comencem a treballar per crear una plataforma unitària, més enllà de si són d'UGT, de comissions, de FATEC o d'altre tipus d'entitats, sinó que el que volem és crear un gran moment unitari perquè, en definitiva, ens assuma tots plegats aquelles reivindicacions i necessitats de les persones grans en les quals compartim i estem d'acord en defensar. I és a partir d'aquí que es crea aquest grup motor amb visió unitària i amb una visió de que això tingui una perspectiva també de futur. És a dir, nosaltres volem arribar a ser un gran moviment com a estar el moviment de les dones del 8 de març, que té la capacitat, que va començar sent petit, les mobilitzacions en defensa dels drets de les dones, però que avui és un gran moviment i que, per tant, nosaltres ens volem inspirar sobre aquestes lluites anteriors que s'han anat consolidant i, per tant, anem a treballar en aquest sentit. Sempre, repeteixo, sobre la base de la unitat, i per això ens diem un grup promotor que, més enllà, repeteixo, de les sigles, el que vol és defensar drets de les persones grans i millorar les seves condicions de vida.
Exacte. Doncs Josep Torrecillas, membre del grup promotor de l'1 d'octubre, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar veu a tota aquesta gent gran que realment ho necessita, i tant de bo ja no parlem d'aquí un temps d'edatisme i doncs es vegi que la gent gran fa això que comentàvem, no, d'obrir camí als que després anirem al darrere. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta convocatòria.
Gràcies a vosaltres per donar-nos la veu.
I ara parlem de l'epilèpsia, un trastorn neurològic que pot alterar certs aspectes de la vida diària, però que en la majoria de casos no suposa un impediment per mantenir la rutina. Una persona amb epilèpsia pot portar més o menys un estil de vida normal, sempre però depenent de la crisi que tingui i de la freqüència amb la que ho pateixi, no? Actualment, al voltant de 50 milions de persones en el món conviuen amb aquesta malaltia, adaptant-se a ella de diferents maneres. Però, tot i això, amb el tractament adequat i seguint les recomanacions dels professionals de la salut, sembla ser que és possible controlar-la i també doncs, poder reduir el seu impacte en el dia a dia. És un trastorn causat per una alteració de l'activitat elèctrica del cervell que provoca símptomes repentins i transitoris en la percepció, el comportament i la mobilitat. I aquestes manifestacions, conegudes com crisis epilèptiques, poden doncs, comportar una àmplia varietat de símptomes. Per exemple, durant una crisi el pacient pot experimentar por, nàusees, formigueig o percepció fins i tot de llums, colors, de formes o dolors doncs que no existeixen, no? Similars, potser una mica d'al·lucinacions, no? I també doncs, poden aparèixer automatismes, rigidesa, moviments potser bruscos musculars, convulsions, no? Problemes a l'hora fins i tot de parlar. I en alguns casos doncs, la crisi arriba fins i tot a fer que la persona perdi el coneixement. Per això avui ens volem preguntar com podem actuar davant d'una crisi epilèptica i volem també doncs, conèixer els casos de primera mà. Volem parlar abans de res amb una associació que es diu Si jo puc, tu també, que doncs, el David Sanauja és el president de l'entitat. David, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem de les crisis epilèptiques molt conegudes, no?, ja avui en dia, però que potser profundament tampoc es té el coneixement necessari com per poder-les tractar si ho pateix una persona a prop teu, no? Abans de res, David, què és una crisi epilèptica i quins símptomes et fan alertar-te de que pot ser que l'estiguis patint?
A veure, per explicar-ho de manera entenedora, perquè doncs, estem en públic general, podríem dir que una crisi epilèptica seria el mateix que quan a casa endollem tots els electrodomèstics i salta la llum, no? Pues salten els troncs. Quan nosaltres tenim una energia descontrolada dintre del nostre cervell, pues també on hi ha el focus epilèptic és on hi ha el col·lapse i és com si saltessin els ploms. Entre neurona i neurona hi ha un traspàs d'informació que això es diu sinapsi i llavors es pot veure alterat i pot ser doncs, això en aquell moment quan reps masses estímuls exteriors o de sobte vas omplint el got fins que sorgeix aquesta crisi. Vale? La més coneguda, que no vol dir que sigui la més usual, seria la tònico-clònica, que és caure a terra i convulsionar. Però, com has dit tu a la introducció, n'hi ha molts tipus. Pot ser les absències, que és quedar-te com desconnectat i mirant endavant i no rebre, no poder parlar o no poder expressar-te, pot ser amb i sense pèrdua de coneixement. Hi ha les mioclònies, que són petits espasmes a braços i cames. Hi ha molts tipus, el que has dit, percepcions estranyes, posar-se a riure, posar-se a córrer, depèn d'on tinguis el focus epilèptic.
Mm-hmm. Clar, sembla que tots tenim la imatge al cap, no, de la crisi epilèptica, de les convulsions, no?, en la que es perd el coneixement, la que, de la que la persona doncs comença a convulsionar, però hi ha molts tipus, com comentes, i totes són igual de normals, de freqüents, no? No hi ha un tipus específic, succeeixen amb la mateixa freqüència?
La tonicoclònica, que és la que tothom pensa, que és aquesta de les convulsions, és la menys freqüent. Vull dir, la més freqüent serien les absències, que és la que és menys evident davant d'algú que està tenint una crisi. Vale? Que és aquesta carta com desconnectat, mirant a l'infinit, i no pots expressar el que en aquell moment estàs tenint si és que estàs amb sense perdre el coneixement. Vale? Que aquesta seria la més usual. Vull dir que a vegades me pregunten quina és, doncs això, millor o pitjor, si hi ha diversos graus, si una és forta. La descàrrega que té el cervell i el cansament que tens després, que seria la període postcrisi, vull dir, estan en una com en una altra. El que quan la que causa terra i convulsiones, doncs clar, tens el plus de que t'has fet mal, potser, com quan caigués una persona sense tenir una crisi, doncs, no?
Clar.
Vull dir, però la més freqüent serien les absències. Vull dir, és la més corrent. L'únic que Hollywood, que dic jo, ha fet molt de mal, perquè aquesta no l'ha expressat quasi gens, perquè queda més visual les altres.
Clar,
no?
Clar.
És la que s'ha vist més en totes les pel·lícules i tot això. I hem de tenir en compte que un 75% de les pel·lícules de la literatura l'epilèpsia està estigmatitzada. Llavors, la tracten de manera incorrecta. És el dolent, és el psicòpata que cau per les escales i es trenca el nas i fa... I tot això doncs no ens passa a la gent que tenim epilèpsia. I llavors, doncs, el que nosaltres fem com a associació és netejar aquest llenguatge i netejar aquesta imatge, no? Naturalitzar-ho.
Mm-hmm. Clar, David, què és el que sent una persona abans de tenir una crisi epilèptica?
A veure, a vegades tenim una cosa que es diu aura, que és els símptomes previs a tenir la crisi. I això també és molt personal, cadascú ho sent d'una manera. En el meu cas, jo noto que em pesa el cap. Hi ha gent que té formigueig a les mans, hi ha gent que té gust metàl·lic a la boca, hi ha gent que té mal d'estómac, hi ha gent que li ve mal de cap. Llavors diu, ui, tinc mal de cap, amb unes característiques especials, que no és el mal de cap normal i corrent, i llavors doncs, ja sé que em ve la crisi. Però hi ha vegades que et venen directes, vull dir, no totes les crisis venen de la mateixa manera, ni tothom sap veure la seva aura, no?
Clar, ni previndre-la, no?, en el moment.
No, això estaria molt bé que diguessis, doncs pues mira, avui a les 11 me toca tenir una crisi.
No, però em refereixo que no sempre pots estar preparat, no, per aquests símptomes que dius i saber no. Que després et passarà, et pot venir també de sorpresa, no?
De sorpresa, sí.
En el teu cas, David, en quin moment et vas adonar de que començaves a tenir crisis epilèptiques i de que paties d'epilèpsia? Com va ser l'inici de la malaltia?
Jo vaig debutar als 5 anyets, 5-6 anyets, era molt petitet. Llavors, en aquell moment, jo donava tom sobre mi mateix. És un altre tipus de lo que veu la gent quan tenim una crisi, no? Ningú s'imagina. Però jo aixecava el dit i donava tom sobre mi mateix. Això és, en aquella època deia un petit mal, que el que diríem una crisi parcial. Vale? Vull dir, però és això. Jo vaig començar molt petitet. L'únic que... als 43 anys em vaig tornar farmacoresistent. O sigui, pensem que, com has dit a la introducció, un 80% de la gent que té epilèpsia, si amb la medicació pot fer vida normal i pot estar lliure de crisis. Hi ha un 20% que són els farmacoresistents o epilepsia refractària. Aquí és on estem nosaltres investigant també què podem fer amb els nostres... Nosaltres estem finançant 5 estudis sobre l'epilèpsia i llavors doncs, un d'aquests està sobre la farmacoresistència, com es pot mirar, i estem provant o fàrmacs nous o mirant d'uns altres tipus d'operacions que es puguin realitzar poc invasives perquè doncs, la gent pugui tenir-les i no tindrà els efectes secundaris que tenien les operacions fins ara, no? Mm-hmm. Llavors, és això el que estem mirant. Jo, fins als 43 anys, vaig treure el carnet de conduir, treballava, feia vida com qualsevol altra persona. L'únic que als 43 anys, doncs, el tornar al farmacoresistent, doncs ja pot fer moltes coses, perquè sempre dic que per això l'associació es diu sí, jo puc, tu també, perquè podem fer moltes coses, però a vegades necessitem persones de suport. I això hem d'acceptar-ho com a persona amb una malaltia crònica, però hem d'acceptar aquestes persones de suport. Enguany fins i tot hem anat a esquiar. Llavors, en principi, una persona amb epilèpsia i que la tingui doncs, farmacoresistent no podria, com no podem conduir, hem d'estar un any lliure de crisi. Mm-hmm. Però, bueno, amb persones de suport i amb un altre tipus de... No eren dos esquís damunt de les cames, sinó amb un seient que es diu tàndem, van poder anar a esquiar. Vull dir que jo practico aigües obertes, vull dir, nedo al mar, però necessito un caiac al meu costat,
clar.
Necessito a dues persones de suport, o sigui, quan jo vaig a nedar, que és quasi un equip ja.
No? Vull dir, mai estàs sol.
Mai estic sol. Llavors, doncs, és això, has de fer això. Vull dir que sempre parlar amb el teu neuròleg, que això està claríssim, que qui manen són els metges, i que et diuen que si pots realitzar aquesta cosa o no la pots realitzar. No? Però en principi, així parlant en generalitat, podem fer el 99,9999% de les coses, però moltes amb persones de suport. Mm-hmm. i que ens ajudin i ja està. Vull dir que el que no hem de fer és, quan tenim una malaltia crònica, és quedar-te a casa tancadet i dir, ai, no surto, ai, no faig, ai, el no el tinguin prohibit, com si diguéssim, no? Vull dir, intentem fer-ho i intentem mirar com podem realitzar-ho. I nosaltres, per exemple, fem molts cursos de formació a escoles, a centres esportius, a empreses, i tot això, doncs perquè quan una persona diu que té epilèpsia, coneguin el que és, si li han de donar feina i aquella persona està qualificada per aquella feina, doncs li puguin donar una feina ordinària per gent amb discapacitat, que és una de les nostres línies de treball, i o puguem fer esport o puguem fer el que faci falta. Vull dir, és naturalitzar aquesta malaltia i que a l'escola doncs, també sàpiguen els professors com actuar, què han de fer, i que aquell nen doncs, pugui anar a una escola ordinària.
I tant. Ara comentaves, abans de fer aquesta denúncia pública, no, que també és molt necessària, ara parlarem d'això, però... Deies que després dels 40 anys t'has tornat farmacoresistent. Això pot ser, pregunto, per haver-te tractat ja durant molts anys, pot ser que t'hagis fet immune, per exemple, o no?
No, hi ha nens farmacoresistents
també, no?
amb 5 anyets.
D'acord.
Considerem una persona farmacoresistent quan ha provat més de 3 medicaments anticrisi amb dosis terapèutica. Vale? O sigui, se suposa, segons diuen els estudis, que el primer medicament que et donen amb dosis terapèutica és el que té que funcionar millor, perquè el teu cos està receptiu. Vale? Ara també estem buscant medicaments ja molt concrets per segons quin tipus de crisis. Abans usàvem medicaments més generalistes. Llavors, el segon ja tindrà menys efecte, el tercer en té menys, i quan comença el quart, 5, 6, 7, 8 o el desè, cada vegada el teu cos és més difícil de trobar-li això. Per això es considera que el tercer medicament amb dosis terapèutica que no t'ha funcionat pel teu tipus de crisi ja es considera una persona farmacoresistent.
I a partir d'aquell moment ja no pots tenir cap tractament, imagino, no?
No, seguim amb prenent un tractament. L'únic que no fa tot l'efecte que hauria de fer.
Ah, d'acord.
No estem lliures de crisis, vull dir que... Llavors vol dir que hi ha gent que millor té una crisi setmanal, hi ha gent que tenim crisis diàries, hi ha gent que té...
És el teu cas?
Jo tinc crisis diàries, sí.
Mm-hmm. I com ho portes? Perquè, clar, cada dia tenir crisis
Suposo que el que parlaves abans de fer vida normal, doncs no la deus poder fer del tot, no?
Bueno, és depèn de com t'aprens les coses. Llavors, si tu... amb aquesta vida tens dues solucions. No, tirar endavant o quedar-te tancat a casa i plorar. Sí, sí. I llavors, doncs, aquesta segona opció no la vaig triar, i vaig triar la primera, tirar endavant,
i
llavors
sí.
Portar-ho el millor possible. A veure, que no tots són unicornios i tot de color de rosa. No, perquè mentiria, llavors això no ho vull dir. Però que intento portar la vida el més normal possible. Hi ha dies que estic més cansat, hi ha dies que no puc estar tan actiu, doncs ho estic menys. Mm-hmm. I no passa res, com qualsevol altra persona.
Quan...
Jo tinc un hàndicap, que tinc el que tinc, clar. I ja està, però sense posar-hi cap més pressió.
Quan acostumes a tenir les crisis? Et passa, per exemple, a una hora del dia o en algun moment en concret o no?
A veure, normalment, perquè això, hi ha un canvi hormonal al nostre cos, és quan ens despertem o quan anem a dormir. Vale? Això és quan normalment tenim més crisis, però no tenim una hora del dia establerta. Mm-hmm. Tant de bo és això, dir, pues, mira, a la una cada dia tinc la meva crisi, llavors avises la persona que tens al costat i dius, mira, que ara vaig a desconnectar, no? Mm-hmm. Això seria genial, però per desgràcia...
Però acostuma a passar
no
quan, per exemple, et despertes o quan te'n vas a dormir.
Freqüent. Tampoc vol dir que sigui exacte, però és més freqüent. Quan una persona se'n va a dormir o es desperta, això ens ho provoca una hormona, com que tenim un desajust hormonal, tenim més crisis. Igual que les dones, no totes, també. Estic generalitzant i no tothom funciona igual. Quan teniu la menstruació, teniu un canvi hormonal, llavors també és més fàcil que aquells dies tingueu més crisis. Llavors això es diu epilepsia catamenial. Mm-hmm. Vull dir que llavors, doncs, bueno, si aquests dies coincideix amb la menstruació, s'ha de mirar, llavors parlant amb ginecòleg i parlant amb el neuròleg, doncs de mirar què podem fer, perquè hi ha una medicació que es podria donar com a suplement aquests dies, o mirar de fer altres coses per intentar portar aquesta vida normal.
Clar. I el que parlàvem abans, David, com s'ha d'actuar si tens una persona al costat que està patint una crisi epilèptica?
Vale, mira, aquí hi ha molts mites, no? Llavors jo explicaré el que s'ha de fer. No has de fer res. És així de fàcil, només que aquella persona no prengui mal. Si veiem que aquella persona pot prendre mal, no està estable, veus que podria caure, és posar-la en posició lateral de seguretat, que és tan fàcil com estirar-la al terra, la cama de baix estirada, la cama de dalt encongida com si fos un flamenc, i que el genoll li toqui el terra.
Uh-huh.
Si posem en aquesta posició, evitarem que caigui i prengui mal. És una posició estable. Això serveix per no només per l'epilèpsia, sinó per altres tipus de malalties. No? És una posició, per això li diuen posició lateral de seguretat. Llavors, controlar el temps. Això és molt important. Quan veus que la persona comença a tenir la crisi, és mirar-te el rellotge i mirar quina hora era. Si veiem que passa més de 3-4 minuts, la ILAE, que és la Lliga Internacional de l'Epilèpsia, diu 5 minuts. Però no cal que passi tant, perquè 5 minuts és molt, és trucar a emergències, al 112. Els nens no saben dir 112, però això diem 112. I assenyalem la boca, el nas i els dos ulls. Llavors fem 112 perquè s'ho prenguin a les formacions escolars. Llavors és trucar a emergències. Ells ja t'indicaran el que has de fer, que està amb ell o amb ella, i mirar que no prengui mal. Res més. Tot allò que dèiem de posar un pal a la boca, d'obrir-li la boca, de tot això, són falsos mites, això és Hollywood, i no ens han de fer res. Ens poden provocar trencament de mandíbules, trencament de dents, dislocament de mandíbula, etc. També abans es deien, subjecteu-lo, que no convulsioni. No, que convulsioni. Si el subjecteu, també li podeu provocar més mal que no bé. Llavors és... estar vigilant, si li passa al mig del carrer i està doncs, a la carretera o tot això, procurar posar en un lloc on estigui lliure, que estigui tranquil, i ja està, mirar el temps, i si es desperta i està bé, doncs perfecte. Com sabem que ha despertat i està bé, no? Perquè a vegades sembla que la cara la tens bé i has recuperat el teu to de pell i tot això, però estàs en el període de postcrisi. Pues és tan fàcil com fer-li preguntes òbvies. com et dius, on estàs, digue'm números, digue'm colors, i veus que tot això t'ho respon bé, és que el seu cervell està funcionant. Mm-hmm. Llavors, si et demana aigua, si et demana marxar o tot això, que serà pues, el 90% de les vegades o el 95% de les vegades, pues cap problema, aquella persona pot aixecar-se i marxar. Si ella mateix et diu, mira, és que m'he fet mal, és que no em trobo bé, no sé què, pues trucar a emergència. I si veiem que no respon, també. Perquè llavors podríem entrar en un estatus epilèptic. Mm-hmm. Un estatus epilèptic és que la persona no sap tornar en si. I això llavors, al cap de molt de temps, podria perjudicar el sistema nerviós central i el cervell. Llavors, l'única manera llavors és trucar a emergències, que ells ja saben el que han de fer, que és posar-lo a induir-lo al coma uns dies per baixar-li les constants i ja està.
Exacte.
Per això, ja et dic, que la gent no s'espanti, és informatiu, és res més, perquè això, hi ha molts més accidents de cotxe i cada dia agafem el cotxe que no gent que té un estatus o un SUDEP, que és la mort súbita per epilèpsia. Això no passa, no passa, a ver-lo ailo, com les meigues, però que no és corrent. El clar. Corrent és, el més corrent és que la gent torna, la gent
ja es recupera.
Se recupera i ja està, i fa, segueix la seva vida normal, llavors si ell te fa una indicació, doncs li facis cas. Mira, és que veig que les cames no m'aguanten, sisplau, em pots avisar un taxista, em pots avisar l'ambulància, doncs ajudar-lo. El que no hem de fer mai és marxar corrents. Ella diu, ui, què passa? No, ui, una cosa rara, marxo.
Hem de tenir el coneixement, per això és important, no?, entrevistes com aquesta, per tenir el coneixement i saber què és el que hem de fer, perquè...
Us ho agraïm moltíssim, perquè donem visibilitat, donem aquesta formació, i la informació i la formació és poder, és saber.
Totalment.
I després una cosa que això m'ha fet molta gràcia, que això m'han dit els de la Creu Roja, per això hi poso acte de fe, que si no sabem fer alguna cosa, no ho fem. Lo típic, un s'ha dislocat l'ombro. Ai, ara te'l poso del puesto. No, que no ho has fet mai, no ho facis.
Millor.
Escolta'm un tutorial. Exacte. Doncs no ho facis. Si no saps, no ho facis. Doncs... Truca emergències, que ells t'indicaran.
I tant.
És molt fàcil, es truca al 112 i ja està.
Exacte. Doncs, David, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, president de l'entitat Si Jo Puc Tu També, per parlar-nos de la crisi epilèptica i també per parlar-nos del teu cas en concret. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres d'obrir-nos els micròfons i sempre que vulgueu estem aquí.
Igualment. I d'aquí una estona parlem de Cèlia aquí al Matí del Cap de Setmana.
Amb Marc Puerto, al Matí del Cap de Setmana a COPE Catalunya i Andorra.
La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de meta.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Semi Nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi Nuevo.
14.000 coches.
Semi Nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi Nuevo Ocasión Plus.
Al Matí del Cap de Setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Encarem la recta final del programa i parlem abans de res de celiaquia. Li donem protagonisme a aquest col·lectiu, al col·lectiu dels celíacs, aquí, al Matí del Cap de Setmana.
L'Associació Celíacs de Catalunya ha comparegut per primera vegada al Comitè de Peticions del Parlament Europeu per denunciar la desprotecció sanitària del col·lectiu i exigir mesures a escala comunitària. Denuncien tres problemes molt importants. D'una banda, el greu infradiagnòstic, amb fins a un 80% de casos no detectats, la càrrega econòmica del tractament de 1.000 euros anuals per pacient a Espanya i, d'altra banda, la manca de garanties en matèria de seguretat alimentària en la restauració i centres públics. Sobre el tema, perquè ens expliqui, parlem amb la doctora Sabela Carballal, que és metge gastroenteròloga de l'Hospital Clínic. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, bien. Gracias por invitarme.
Claro, hablamos de una problemática, ¿no?, a la que se suman estas tres partes fundamentales, ¿no?, pero que también hay mucho más allá detrás de todo esto. Cuéntanos un poco cómo está la situación actual.
Vale, bueno, en relación a la protesta que hacen en el Parlamento Europeo me parece muy muy pertinente, porque la verdad es que la enfermedad celíaca es una enfermedad que está, como has dicho tú, bastante infradiagnosticada y que mucha gente la sufre, y el principal problema que tienen es que el único tratamiento eficaz que ha demostrado, el único de todos los que se han investigado durante años de investigación, es una dieta sin gluten, crónica y bien estricta. De hecho, el primer problema que hay es el fracaso en esta dieta sin gluten, muchas veces porque los pacientes, aunque lo intenten hacer bien, lo consumen de una forma inadvertida, ¿no? Y entonces esto genera, hay muy poco conocimiento de esto por la sociedad, por la comunidad médica, por el sector de hostelería, y estos pacientes lo sufren mucho y tienen varias barreras incluso económicas, ¿no?, sociales, para poder llevar a cabo su tratamiento. Por lo cual me parece muy pertinente, porque lo que están pidiendo es que se haya más guías más homogéneas en el diagnóstico, que haya mayor formación de los profesionales, que haya mayor formación del sector hostelero y que haya una partida económica para acceder a estos alimentos sin gluten, porque si no les genera bastante coste.
Uh-huh. Hoy en día...
Sí,
hoy en día aún está muy infradiagnosticada la celiaquía. Hablábamos de hasta un 80% de casos no detectados, aunque ya es conocida, ¿no?, esta enfermedad, entre comillas. O sea, hablamos de que hay visibilidad sobre la celiaquía, y en cambio hay mucha gente aún que no sabe que lo padece, ¿no?
Sí, esto es cierto. El principal problema con la enfermedad celíaca es que hay una creencia errónea de unos síntomas característicos que de hecho son poco habituales en población adulta, ¿no? Entonces, lo que llamamos la celiaquía clásica, que a la mayoría de la gente le viene a la cabeza, es más frecuente en niños, ¿no?, y es muy rara en adultos. Y son estos síntomas y signos que llamamos de mala absorción intestinal, de macronutrientes, que se manifiestan con una diarrea, heces muy muy llamativas con grasa, pierden peso, son niños que no crecen bien, ¿no?, tienen un retraso de crecimiento, y eso pues es más fácil de detectar, ¿no? Pero sin embargo, en adultos esto no ocurre, ocurre muy poquitas veces, ¿no? Entonces, en adultos lo más habitual es que la enfermedad sea lo que llamamos oligosintomática o monosintomática, es decir, que tiene pocos síntomas, y además estos síntomas no suelen ser tan específicos ni tan llamativos. A veces es, se ven a absorción de lo que llamamos micronutrientes, como puede ser el hierro, el calcio, la vitamina D. Y entonces muchas veces no se piensa en ello, porque lo que puede haber es un déficit crónico, ¿no?, una falta de hierro, que esto pues a veces se puede atribuir a las causas o puede costar detectarlo hasta que la cosa pues avanza o ya da algún problema.
Uh-huh.
A veces también en adultos pues son los síntomas derivados de esta falta de micronutrientes, que puede ser un cansancio crónico, puede ser problemas óseos, ¿no?, de pérdida de masa ósea, puede ser problemas de fertilidad. Entonces, claro, todo esto se conoce menos, incluso dentro de la comunidad médica, como te decía. Pues muchas veces nos encontramos que desde la atención primaria, incluso muchos gastroenterólogos no tan dedicados a la enfermedad celíaca, pues no piensan en una enfermedad celíaca cuando están viendo pacientes con estos síntomas, que son tan poco específicos, ¿no? Entonces, esto es la principal causa del infradiagnóstico, que los síntomas que cree la población, que son los típicos de celiaquía, no son los habituales y que la comunidad médica tampoco lo conoce.
Claro. Y a todo esto, si le sumamos la parte económica, ¿no?, pues aún se complica más, ¿no?, porque hablamos de 1.000 euros anuales por paciente en España. Hay medicamentos, ¿no?, que imagino que no se cubren, una grave aportación económica, ¿no?, a lo largo del año va a parar allí, ¿no?
El problema sobre todo es que no hay otros medicamentos. Me refiero que es una enfermedad que, como te decía al principio, la único tratamiento que ha demostrado ser eficaz es una dieta sin gluten estricta y de por vida, ¿no? Entonces, no hay otras medicaciones. No puede un paciente celíaco no puede consumir gluten y tomarse otra medicación que le frene la enfermedad, porque es una enfermedad que llamamos autoinmune o inmunomediada, ¿no?, que lo que desencadena el gluten, que es un conjunto de proteínas que están en algunos cereales, es una cascada inmunológica, ¿no?, una reacción inmunológica como otras enfermedades autoinmunes que hacen que su intestino enferme y se adelgace y no absorba los nutrientes. Entonces, lo que tienen que hacer, o por lo menos lo que hasta ahora hemos visto que es importante que hagan y lo único que funciona, es esta dieta sin gluten. Entonces, el problema es que el acceso a esta dieta sin gluten es caro, les cuesta dinero. Y luego, aunque hagan un esfuerzo, muchas veces no se respeta, ya no solo los establecimientos donde pueden adquirir estos alimentos, sino en los restaurantes, ¿no?, en los comedores sociales, en estos sitios, pues muchas veces no se conoce bien y hay contaminación. Aunque les ofrezcan alternativas sin gluten, si no se cuida el cocinado y el almacenamiento de esos componentes y se cruzan con otros alimentos que sí contienen gluten, pues esto les puede afectar. ¿No? Claro. Entonces, en este sentido falta también formación para la población.
Exacto, formación, ¿no?, conocimiento también sobre el tema y la voluntad de querer hacerlo, ¿no?, también de estar pendiente de ello. Y de este modo pues no perjudicar a los clientes que vengan y que sufran celiaquía. Muchísimas gracias, doctora Sabela Carballal. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos un poco cómo está la situación hoy en día con la celiaquía. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
I ara volem parlar i volem donar a conèixer una casa, però no és una casa normal. Es diu Casa Guadalupe i ofereix una sortida a les mares perquè puguin tirar endavant amb el seu embaràs des del punt de vista econòmic, emocional i també des de la formació. Els ofereixen també formació. En parlem sobre el tema amb una treballadora d'allà, de Casa Guadalupe, la Montse Martínez, ella ens explicarà això, de què es tracta i en què consisteix aquesta casa. Montse Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, hablamos de Casa Guadalupe. Antes de todo, ¿por qué se llama así?
Vale, Casa Guadalupe se puso esta advocación por la Virgen de Guadalupe que se apareció el 12 de diciembre de 1531 al indígena pobre Juan Diego. Uh-huh. Y ella estaba visiblemente embarazada. Entonces el Juan Diego, ¿no?, tuvo miedo ante la aparición de la señora y ella le dijo: nada te asuste, hijo mío, el más pequeño, no estoy aquí, que soy tu madre. Entonces Casa Guadalupe se ha querido hacer suyas estas palabras porque es un mensaje que les dice la Virgen a las mamás, ¿no? Nada te asuste, porque muchas mujeres que vienen a la casa, ¿no?, y están pensando en abortar, tienen dudas, muchas veces puede ser pues motivos económicos, como has dicho, ¿no?, el rechazo familiar, presión social o la enfermedad de un hijo, pero en el fondo hay como motivo real a todas esas mujeres, que es un miedo muy fuerte que tienen en afrontar en soledad el embarazo. Entonces la Virgen les dice, no tengáis miedo, hijo mío el más pequeño, ¿no? ¿Quién es el más pequeño? Pues es ese niño que está en la barriga de la mamá, concebido y no nacido, y también somos las propias madres que están solas, ¿no?, las más pequeñas, y ella nos dice que está aquí, que es nuestra madre, y que no nos dejará nunca solas, y que entonces no tengamos miedo.
Y allí ofrecéis ayuda económica, también formación, ¿no? Ayuda emocional. ¿Es una casa en la que conviven varias mujeres o cómo funciona? ¿De qué se trata?
Exacto. Esto es una casa que ellas tienen para ellas, para venir, participar de las diferentes actividades. Abrimos por la mañana y por la tarde y también los sábados por la mañana. Entonces, ellas reciben toda la ayuda en cuatro ámbitos fundamentales. Uno sería el material, ¿no?, que se entrega semanalmente, pues comida, productos de higiene, las cosas del bebé, leche, materno infantil, pañales, toallitas, también materiales como ropa, cochecitos, tronas, cunas. Y luego también tienen un acompañamiento afectivo, ¿no?, que es que ellas pueden venir todas las veces que quieran a la casa y que sienten como su familia, ¿no?, su hogar, y pueden ser acogidas, ser queridas, escuchadas, y también a través de actividades, como puede ser a través de hacer manualidades, clases de cocina, y luego la formación que reciben cada sábado en cuatro ámbitos, que puede ser sanitario, con ginecólogos, comadronas, ¿no?, afectivo sexual, también testimonial, espiritual. Y luego, mientras ellas están recibiendo esta formación, hay todo de voluntarias que cuidan a sus bebés y a los hermanitos.
Uh-huh. ¿Y todo esto hasta el momento en el que nace el bebé o después incluso también pueden continuar allí?
Exacto, ellas pueden recibir la ayuda desde que se quedan embarazadas hasta los 2 años de vida del bebé.
De acuerdo. De acuerdo. ¿Y cuál es el perfil de la mujer que acude a Casa Guadalupe?
Ahora actualmente tenemos muchas mamás jóvenes, tenemos algunas menores de edad, de adolescentes, y luego pues son madres que generalmente pues a veces algunas son inmigrantes, otras están solas, afrontan el embarazo en total soledad, ¿no? Que no hay nadie que las apoye en ese embarazo.
Uh-huh. Imagino que para vosotras, no tú como directora o las trabajadoras, por ejemplo, que estáis allí, también debe ser una especie de casa para vosotras, ¿no? Para inspiraros también en ellas, para ayudaros también entre vosotras. ¿Qué es lo que significa para vosotras que estáis allí tratar con ellas e impregnaros quizás de sus historias?
Exacto, aprendemos muchísimo de ellas, de la fuerza que tienen, del cambio que hacen, ¿no? Porque vienen con mucho miedo, mucha preocupación por ese embarazo, ¿no? Que les cuesta mucho, y luego pues cuando tienen el bebé, ¿no? Que ya no lo quieren dar a nadie, que están muy contentas, ¿no? Y todo lo que se van superando día a día, o sea, recibes como mucho mucho cariño de parte de ellas. Uh-huh. Eso es muy bueno.
Te iba a comentar, Montse, ¿tenéis solo una Casa Guadalupe o tenéis varias?
Tenemos varias. Tenemos la primera que inició en el 2012 en Sabadell y luego otra que empezamos en 2021 en Tarrasa. Y actualmente tenemos un otro proyecto que se llama Casa San José, que también está en Tarrasa, y allí ya es para que las mamás pues duerman y puedan tener un acompañamiento más profundo todavía, y lo llevan unas hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María.
Uh-huh. Porque en Casa Guadalupe, las dos que tenéis, que has comentado, allí uh-huh. no duermen y no hacen vida las 24 horas, ¿no?
No, no, no. Es como parecido, ¿no?, el estilo de un centro de día, ¿no?
De acuerdo. Claro, claro. Pues te agradecemos que hayas hablado con nosotros, Montse Martínez, directora de Casa Guadalupe, y que nos hayas contado un poco de qué se trata y qué tipo de mujeres van allí, qué es lo que hacéis y la formación también que dais. Muchísimas gracias por darlo a
Muchas
conocer.
Gracias.
Que vaya muy bien. Primero Meta y ahora TikTok. Una extrabajadora de una empresa subcontractada para la moderación de contenidos en la red social china y que cuenta con unos 600 empleados en Barcelona ha presentado una querella contra las dos compañías por los trastornos psiquiátricos que desarrolló por su trabajo filtrando vídeos de contenido perturbador. Se trata de la primera demanda que afronta la empresa china propietaria de TikTok en España, donde ya hay abiertos varios procesos judiciales similares contra Meta y su subcontractada Telus. Hoy hablamos con el abogado que ha presentado la querella, Francesc Feliu, del despacho Espacio Jurídico Feliu Fins, que describe las condiciones laborales de gran presión a las que son sometidos estos moderadores. Hablamos con él para que nos explique un poco la situación de su clienta y también el proceso por el cual está pasando. Francesc, muy buenos días.
Muy buenos días.
Claro, hablamos de contenido perturbador como violaciones, asesinatos, peleas, sí, sí. O sea, vídeos de todo tipo, ¿no?
Que
han afectado pues a esta empleada.
Así es, vídeos, a ver, no, evidentemente no están visionando las 24 horas este tipo de contenido, pero sí que en un alto porcentaje pues son vídeos de contenido sensible, por un lado, o bien perturbador, que es de lo más violento que podamos imaginar. El problema de todo esto son las condiciones que los moderadores de contenido tienen que ejercitar su trabajo. Tal y como me explicaba mi clienta, pues en la subcontrata de TikTok lo que les imponía es que el visionado de los tickets, que así le llaman ellos, debía hacerse en tan solo 16 segundos. El problema que se genera es que la mente tiene que ir tan rápido a la hora de moderar que hace que la productividad diaria pues alcance entre los 800 y los 1.200 tickets por día, que es lo que a ella le pasaba y lo que nos describía.
Entonces veía situaciones de este tipo que comentamos, pues tantísimos al día como comentas, ¿no? Esto al final ha afectado a su salud mental, ¿no? Y ha tenido que presentar una querella por estas condiciones, pero además por su problema, ¿no? Mental y sus trastornos psiquiátricos a raíz pues de esto, ¿no?
Exactamente. Sobre todo es porque las empresas, tanto la subcontrata de Meta como la subcontrata de TikTok, cuando aterrizaron en Barcelona, aterrizaron precisamente ignorando la existencia de ese riesgo psicosocial, ¿no? De ese riesgo que el moderador acabe enfermando por su trabajo. Entonces, claro, no es tanto qué ha pasado ahora, sino qué hicieron en su momento, obviando esa evidencia, ¿no? Porque, claro, lo que no se entiende es cómo la subcontrata de TikTok, que empieza en 2019 en Barcelona, esté moderando durante 2 años sin un servicio de acompañamiento psicológico, porque así lo constató Inspección de Trabajo, y además constató también que no había habido durante esos 2 años ni tan siquiera una evaluación de riesgos psicosociales. Por eso el moderador ha estado totalmente descubierto y desprotegido de medidas que pudieran paliar esa enfermedad mental que ahora tienen, ¿no?
Además, contáis, ¿no?, de que sí que había un sistema de apoyo psicológico a estos moderadores, pero que quienes prestaban esta asistencia pues no eran psicólogos clínicos, ¿no?, habilitados precisamente para diagnosticar enfermedades mentales, o sea que no se dedicaban concretamente a esto, simplemente pues estaban allí, ¿no?, para controlar un poco, pero no ha impedido que esta trabajadora esté diagnosticada finalmente con un trastorno depresivo, de ansiedad y de estrés postraumático, ¿no?
Bueno, el sistema que en la plataforma de TikTok, la subcontrata le llama Wellbeing, no se implantó hasta el año 2021. Y como te decía, si has empezado a trabajar desde el 2019 hasta el 2021, ¿qué tipo de acompañamiento de algún tipo has tenido a nivel psicológico o emocional? Pues ninguno. Sí. Evidentemente, luego, con la instauración de ese servicio, pues la trabajadora nos cuenta que es totalmente deficitario, porque no es un acompañamiento psicológico como tal, o que busque una prevención. Es imposible una prevención cuando son sesiones de 30 minutos a la semana. Entonces, eso es lo que nos describió, y así, pues bueno, el resultado es pues que la gente está enferma y nuestra cliente está severamente enferma.
Y lo peor de todo es que no es un caso aislado, ¿no?
Exactamente. La política que hemos estado viendo y que hemos aprendido a través de la subcontrata de Meta ha sido un denominador común. Es decir, las empresas de moderación de contenido y las redes sociales no se han tomado en serio para nada el hecho de que sus trabajadores, que son en definitiva el alma de esta empresa, porque sin ellos no existirían las redes sociales, pues los han dejado abandonados. Y a la vista está, ahora Meta en Barcelona ha decidido rescindir el contrato que le unía con la subcontrata y se ha marchado de la noche a la mañana, dejando colgadas a más de 2.000 personas. Pues bueno, esto es, en definitiva, a los hechos te remites, ¿no? La actitud que tienen pues estas redes sociales para con sus trabajadores.
¿Y qué esperáis que pase a partir de ahora con esta querella?
Bueno, lo que buscamos es que haya un reconocimiento judicial en el que se vincule la existencia de daño psicológico con la moderación de contenido y que esa relación de causalidad esté motivada por la inexistencia de medidas de seguridad por parte de la empresa. Entonces, ese es el vínculo que buscamos y evidentemente tendrá que ser judicial, porque las empresas pues niegan ni tan siquiera que haya un daño psicológico.
Pues, Francesc, muchísimas gracias. Francesc Feliu, del despacho Espacio Jurídico Feliu Films, muchas gracias por atendernos, por hablar con nosotros de este caso y ojalá vaya bien. Gracias.
Pues, gracias a vosotros.
I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora. Que vagi molt bé. Gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.